Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
La ciutat.
Hola, què tal? Molt bon dia, 10 i 4 del matí. Benvinguts a la ciutat d'avui dimecres, ja al cor de la setmana. Ens hi posem com cada dia a aquesta hora des d'ara i fins a les 12, en aquest magazín de matí que es diu La Ciutat i que us acompanya aquí a l'antena de Ràdio Calella. Una ciutat avui que rep la consellera de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme. Parlem de Montserrat Garrido, després del pas del temporal Glòria per aquí, per la comarca, i les conseqüències que ens ha deixat, doncs, ens interessa molt saber quines són les polítiques mediambientals que pensa, doncs, adoptar el Consell Comarcal del Maresme. Aquestes i altres qüestions li preguntarem a Montserrat Garrido, però abans parlarem amb la doctora Montserrat Tejedor, és metgessa del Cap de Calella, sobre hàbits saludables per evitar possibles malalties. I a partir de les 11, com cada dia, farem tertúlia, avui amb l'equip titular de la tertúlia dels dimecres, la Teresa Márquez, la Carmen Lombardero, el Miquel Campoy, el Jaume Torrent i el Xavier Gamell. Salutacions, com cada dia, de què us parla aquesta hora del matí. El meu nom és Sònia Muntanyola. 10 i 5, el primer que fem, com cada dia, cop d'ull a la previsió de la meteo amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Les temperatures han baixat durant les darreres hores. Això s'ha notat en les mínimes d'aquesta passada nit de fins a 2 graus cap a zones de l'interior de la comarca, unes temperatures, per tant, ja plenament normalitzades per l'època de l'any. Ahir ja van baixar les màximes, encara però molt suaus, amb valors que van arribar cap als 18 graus al migdia. Avui ja no, avui quedaran entre els 14 i els 15, per tant, temperatures més raonables, amb una jornada que es presenta assolellada. Si algun núvol serà primet i poc important, per la seva banda els vents bufaran fluixos. De direcció variable aquest matí giren cap a sud-oest aquesta tarda i la situació marítima estarà dominada per la maró, amb mar de fons a tota la costa maresmenca. De cara a demà, s'espera que, com avui, es mantingui l'estabilitat i el domini del sol. A les fondalades de l'interior del Maresme encara podran baixar una miqueta més les temperatures, a la resta, més o menys, es mantindran com les d'avui, amb unes temperatures al centre del dia, doncs també sense grans canvis. Els vents continuaran fluixos al matí, moderats a la tarda de Garbí, i amb una situació marítima que, com avui, estarà dominada per la maró a tota la costa maresmenca. De cara a demà passat, de cara al que és la jornada del divendres, s'espera que en conjunt continuï el temps sense complicacions, amb domini del sol, potser amb algun nuvolet baix, però poc important, i tot això amb unes temperatures que de nit baixaran una mica, de dia es mantindran sense canvis. Altre cop amb vents més aviat febles durant bona part de la jornada, tot i que durant la tarda reforçarà una miqueta aquest vent del sud-oest que tornarà a ser moderat, especialment a la costa del centre i del nord del Maresme, i en conseqüència la situació marítima dominada per la maró novament a tota la costa de la comarca.
Molt bé, gràcies, Quim Serra. I si us ha de moure en vehicle avui per la ciutat de Calella, recordeu, el carrer Montoriol entre Rierany dels Frares i Àngel Guimarà està tallat un tall de 24 hores per obres. També el carrer en Sant Claver entre Sant Josep i plaça Sant Telm, un tall fins la 1 i de 4 a 2 quarts de 5 de la tarda. Un altre tall al carrer Montoriol entre Balmes i Cervantes de 3 a 4, un tall també al carrer Bertrina entre Jovara i en Sant Claver fins les 6, un tall que ha d'haver acabat aquesta hora del matí al carrer Bruguera entre Miquel Cuní i Raval, i un tall també fins la 1 al carrer Romaní, entre Jovara i pàrquing Bertrina. I si heu de fer servir el transport públic, recordeu, usuaris de la R de Rodalies, que pels danys produïts pel temporal Glòria està interrompuda la circulació de trens entre Malgrat i Massanet-Massanes, habilitat però servei alternatiu per carretera. D'altra banda, una avaria d'un tramvia, les tres línies del tram baix circulen amb retards, la resta de transport funciona amb normalitat. I aquesta hora, com cada dia, saluda la meva companya Naomi Esteve. Bon dia, Naomi.
Molt bon dia, Sònia.
Què diu la comarca?
Doncs bé, ens situem a Montgat perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Montgat a 22 anys i de nacionalitat ucraïnesa com a presumpte autor d'un delicte d'estafa amb el mètode phishing. No sé si recordeu, hem entrevistat una noia aquí a la ciutat, una calellenca que l'havien estafat a través d'aquest mètode. Recordem, per aquells que no sàpiguen què és aquesta tècnica, doncs és una tècnica que simula la web d'una marca coneguda, com pot ser un banc, una gran superfície o serveis d'internet, i en aquest cas es demana a l'usuari que, degut a un problema, és necessari que faciliti les seves dades bancàries i personals per tal de poder continuar amb el servei. Generalment, i com va passar la noia calellenca, aquesta petició es fa a través d'un correu electrònic en el que es convida a emplenar un formulari amb les dades personals de cada persona. Si l'usuari completa aquest formulari, el que està fent realment és facilitar totes les seves dades a l'estafador perquè les puguin fer servir.
Clar, que això no s'ha de fer mai, que ho diuen els bancs.
Mai
un banc us demanarà que feu això.
Exacte.
Per tant, obvieu aquests correus, sí.
En el cas d'aquest detingut de Montgat, una víctima de Premià de Mar va denunciar un càrrec de 600 euros en la seva targeta bancària per la compra d'un telèfon mòbil que ella mai havia adquirit. En canvi, en la transacció s'havia fet amb la seva targeta, o sigui, el mòbil mai va arribar, però es va pagar amb la seva targeta, i ella la targeta física la tenia, però clar, li van agafar el número, el posaria les dades a través d'internet. Els detalls de la compra mostraven el domicili d'entrega on s'havia fet el paquet, i que no era el de la víctima, sinó que era un pis amb un gat. Els investigadors van adreçar-se i van localitzar un home que va explicar als agents que cobrava diners per rebre paquets al seu nom i que després assegurava que els enviava a Rússia. Al anar al domicili, els agents van localitzar paquets a nom del detingut que contenien material informàtic valorat fins a 6.000 euros. De fet, el pis on vivia havia estat llogat només per una setmana. O sigui, l'objectiu era cometre el frau i després desaparèixer.
Rebre el paquet, diguem-ne.
Rebre els paquets, aquests paquets en valor de 6.000 euros, i al cap d'una setmana doncs marxar segurament a un altre pis, segons expliquen Mossos d'Esquadra. L'home finalment va ser detingut i ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de Mataró, que ha decretat la seva llibertat amb càrrecs. Com dèiem, a veure, una mica de res, tres consells per evitar que et facin una estafa a través d'internet, amb el mètode phishing. No facilitar mai dades personals o bancàries que sol·licitin a través d'internet, una mica el que dèiem, no? Mai t'ho demanarà el banc a través d'un correu, mai ni un SMS, res, mai et demanarà que posis les teves dades. Després, no realitzar pagaments a través de pàgines web no certificades, o sigui, en el moment que anem a fer un pagament, sobretot mirar si aquella pàgina web està certificada, és autèntica, i sobretot un bon consell és pagar per PayPal, perquè en cas de denúncia PayPal sempre et pot tornar els diners.
El que passa que hi ha aquests lladregots que se'ls saben totes i que també doncs la sensació que tens amb aquestes pàgines web
simulen pàgines web que són realment les de veritat,
que estan com certificades.
Exacte, no? Però hem d'anar una miqueta més enllà i ser una mica més intel·ligent.
Què més, Naomi?
Doncs passem a parlar d'accidents, perquè la Nacional 2 ha estat una de les vies amb més accidents mortals durant el 2019.
Mira, li preguntarem això al pas per aquí pel territori a la Montserrat Garrido. Això ens ho
concretament s'hi van produir 11 accidents de trànsit amb 11 víctimes mortals. En total, a la demarcació de Barcelona hi ha hagut 121 víctimes mortals, el que representa un 8% més de sinistres mortals el 2018. Per tant, hi ha un augment important, gairebé del 10%. D'aquestes 121 persones mortes, 76 van morir en zona interurbana i 48 en zona urbana. L'autovia 2 i la Nacional 2 han estat les vies amb més accidents mortals aquí a la demarcació de Barcelona, i les infraccions a les normes de circulació i les distraccions doncs són els principals factors concurrents a la sinistralitat de les carreteres de Barcelona, no? Allò de que no passa res si miro un moment al mòbil, doncs sí que passa. I trànsit no para de dir doncs que cada cop els mòbils són culpables d'aquesta sinistralitat. Respecte al 2010, any de referència, continua per sort la tendència decreixent i es registra un 19,5% menys de víctimes mortals i un 15,4% menys d'accidents mortals.
Li preguntarem això també a Montserrat Garrido, què ens en diu d'això. Què més, Naomi?
Doncs bé, acabem amb una última qüestió, en aquest cas de Mataró, perquè SocialNet, el programa que implementarà Mataró per combatre la desocupació juvenil, un programa europeu que busca reinserir joves sense ocupació ni que estudien i que es vol implementar a Mataró com a pla estratègic del 2022 que vol lluitar contra l'atur i crear doncs, ocupació de qualitat. Mm. El projecte s'adreça a joves d'entre 18 i 29 anys de la comarca que rebran orientació professional, formació, estades en empresa i assessorament per tal que puguin trobar feina o crear solucions empresarials innovadores. Socialnet també posarà el focus en 5 sectors d'ocupació, que seran la cultura i el turisme, el benestar i l'assistència sanitària, l'agricultura, el programari informàtic i el codi obert i fonts alternatives d'energia. El projecte també contribuirà a conscienciar de l'impacte que pot aportar la innovació social i l'emprenedoria per fer front a l'atur juvenil i permetre crear una xarxa experta de cooperació transnacional. Aquest projecte doncs, neix amb la voluntat de sumar-se a altres iniciatives que es duen a terme, com per exemple la Fundació de Cooperadors de Mataró, l'Ateneu Cooperatiu del Maresme, la Càtedra d'Economia Social del Tecnocampus i el Consell Comarcal del Maresme, que tots aquests entitats ja impulsen programes d'ocupació juvenil.
Molt bé, Nomi, ho deixem aquí?
Ho deixem aquí.
Fins demà.
Fins demà.
La Nomi Esteve que marxa cap a la redacció, si enteu al web radiocalella.cat i com a destacades aquesta entrevista que fèiem ahir a la regidora portaveu de la CUP Calella, la Núria Freixas, que d'entre d'altres coses va advertir que l'Aldi suposaria la sortida de l'Hospital Sant Germà de Calella. I també com a destacades el consum d'aigua, i aquesta és una pregunta que traslladarem a la consellera. Durant les hores del tall a la potabilitzadora de Palafolls es va multiplicar, una qüestió que va fer enfadar molt a la consellera, la sentireu d'aquí a uns minuts. I els pagesos de Calella que celebren no haver de lamentar pèrdues importants després del temporal Glòria. I dels titulars de la premsa d'avui fem una lectura ràpida. Diu El Punt avui a portada, un cop d'estat i una venjança. El periòdico diu falsos terapeutes indiquen toxis contra el virus. A La Vanguardia llegim perquè hi hagi diàleg amb la Generalitat hi ha d'haver pressupostos. I dels diaris que es publiquen al conjunt del país, diu El País a la portada que Xina imposa la censura davant la crisi del coronavirus. I El Mundo que diu que la feina s'esfonsa en el camp i el govern culpa els súpers. Mira, un tema que també està d'actualitat aquí a la ciutat. Són les 10 i 16, fem una pausa i parlem amb la doctora Montserrat Tejero.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el Carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del Carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el Carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al Carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Finca City, empresa immobiliària avalada per una trajectòria professional des del 2001 i amb notable experiència en el mercat immobiliari. Aquesta experiència ha portat a Finca City a l'especialització en la venda, lloguer i lloguer turístic, oferint assessorament en la gestió immobiliària per la venda o lloguer, tant a propietaris com a futurs inquilins o compradors. Finca City, passatge Mercè Rodoreda 6, Calella, darrere la farmàcia del carrer Balmes. Telèfon 93 769 3662.
Ràdio Calella.
Avui a la ciutat parlem amb la doctora Montserrat Tejedor, és metgessa del CAP de Calella. Doctora Tejedor, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Avui parlem d'hàbits saludables de cara a la prevenció de malalties. Parlem de menjar bé i de fer esport, doctora?
Parlem de menjar bé, parlem d'un bon descans, parlem d'esport, d'hàbits adequats, parlem de totes aquestes petiteses del dia a dia que poden ser un gran benefici per nosaltres.
Diu vostè descansar bé. Allò que ens deien els avis de fa tant el dormir com el menjar. Això és cert encara?
Sí, i tant. portem una vida una mica accelerada.
Sortim de celebrar el Dia Mundial contra el Càncer. No sé si hi ha alguna manera, doctora, de previndre aquesta malaltia.
A veure, hi ha molts condicionants en el tema del càncer. No és només dels hàbits que puguem fer, del nostre ritme diari, de la vida que portem. Hi ha també condicionants genètics, hi ha condicionants hormonals. El sexe també condiciona la freqüentació de més d'una tipologia o d'una altra de càncer. Són molts factors. Uns s'escapen de nosaltres, com és el que passi en els anys, l'edat, com és la nostra genètica, ja la tenim codificada, però sí que hi ha altres incidents, com és el tabac, l'alcohol, el sedentarisme, l'obesitat, l'hàbit del menjar, el descansar, el prendre massa el sol. A veure, hi ha una sèrie de condicionants que aquest sí que nosaltres hi podem fer molt per minimitzar-los, perquè tinguin el mínim de risc possible per nosaltres.
Per tant, hauríem de dir no retorn a què, doctora, per tal de prevenir una possible malaltia?
Home, no retorn sona molt fort, però sí que hauríem de dir, en la mesura que es pugui, ens hauríem d'estalviar, sobretot el tabac. Sí. El tabac és un gran hàndicap avui en dia. Estem patint conseqüències dels inicis del tabac d'anys enrere. Sobretot, els últims estudis demostren que hi ha més incidència amb les dones que no pas amb els homes. Els homes van començar abans, s'han començat a deshabituar abans, nosaltres hem anat una mica més a remol, i dones sobre els anys 70-80 va haver-hi tot un boom i llavors ara patim conseqüències.
Clar, sí.
Hi ha altres hàbits, per exemple l'alcohol. L'alcohol també és un gran hàndicap per nosaltres. L'obesitat, que sembla com si només són els factors de risc cardiovascular, la diabetes, els infarts, les embòlies...
O la part estètica també, no? La part estètica també, no?
Sí, però
que sembla que només ens amoïna la part estètica, no?
Sí, però a part d'això hi ha problemes molt seriosos al darrere de l'obesitat, no? I el sedentarisme, i hi ha unes incidències d'uns càncers que es veuen que van lligades també, o que es donen amb més freqüència en persones amb un cert sobrepès, no? Com és el càncer de mama, d'úter, de colon, de ronyó, el càncer biliar, de pàncreas. Pues això s'ha de tenir en compte.
La gent segueix fumant molt, doctora? O sembla que la cosa va a la baixa amb la quantitat de campanyes i la sobreinformació que tenim ara als ciutadans quan el tabac és molt dolent?
Han fet un gran impacte. La veritat és que han fet bastant. Però sí que s'ha de dir que és un mal hàbit que tenim molt arrelat, que va començar com un efecte social, que si ara començo, si ara no començo... A vegades són mals hàbits que comencen així, és una mica molt subtils, i que després s'afiancen i s'arrelen al nostre hàbit diari, i després costa molt abandonar-los. No és el fet de que hi hagi més incidència o menys incidència, sinó que són hàbits que costen abandonar-los. I clar, el pas dels anys impacten també.
L'estrès. Ens fa malaltir també l'estrès?
L'estrès té les seves conseqüències, clar. Si tu no dorms bé, canvies el teu cicle hormonal del cos, això també té unes conseqüències. Té conseqüències sobrepesos o canvis ponderals molt freqüentadors, mals hàbits, menges a deshores, el fet d'anar molt estressat, canvies molt la teva rutina diària, això té conseqüències, és un càstig pel nostre cos.
Avui parlem de la detecció de precoç de determinades malalties. Quins són els recursos que es tenen al cap de Calella per fer una bona detecció precoç de qualsevol malaltia, doctora?
Els recursos com a qualsevol àrea bàsica, parlo del cap Calella,
Sí, sí.
Com qualsevol àrea bàsica de tot el territori nacional. A veure, nosaltres tenim uns protocols nacionals, uns molt establerts a nivell de comunitat, i aquests estan a l'abast de tothom. Hi ha campanyes que a vegades sonen... Ostres, que es fa molta campanya, càncer de colon, no? perquè aprofitem dades concretes per fer més incís potser amb aquesta malaltia, no? Però que els protocols són diaris. Nosaltres tenim uns plans d'actuació que són preventius, que són per tothom,
yeah.
per tothom, mm-hmm. exactament iguals, i que és el nostre ordre del dia pel metge de família, el metge de capçalera, que diem habitualment, no? És la nostra tasca bàsica, fer prevenció, intentar fer canvis en aquesta vida diària que creiem que són perjudicials per la nostra salut i que poden incidir en mals majors, amb factors cardiovasculars, ja siguin en el càncer, per exemple.
Una analítica és indicativa de malaltia o ha de ser una analítica específica?
A veure, nosaltres fem unes analítiques en les quals doncs, sí que hi ha uns determinants, per exemple, els homes ho saben molt bé, que a partir de certa edat hem de demanar la PSA. La PSA és un indicador molt fiable a nivell de carcinoma de pròstata. N'hi ha altres indicadors. El que passa és que molta gent et ve i et diu «Quiero un chequeo completo que me descarte todo».
Bueno, sí.
No existeix. A veure, el chequeo completo, això es deia molt...
No existeix però... això, doctora?
No, el chequeo completo no. El que sí que és veritat és que hem de ser hàbils, hem de consultar aquelles diferències que tu notes en el teu cos o en la teva rutina i que dius, home, pot ser un signe d'alerta. Llavors, ens hem d'encaminar. Quan tu t'encamines, sí que tens unes bateries molt en concret que ja estan protocolitzades, com he dit, que estan a l'abast de tothom i que llavors ja endrecem. De fet, nosaltres tenim unes línies de treball molt directes. Quan tens una sospita de càncer de colon, bueno, tenim una línia directa. Quan tens una sospita de càncer de mama, de fet, hi ha un pla nacional en el qual a les dones a partir dels 50 anys se les truca i se'ls diu, escolti, vostè ha de venir a fer-se una mamografia, tret que tinguin altres incidències a nivell familiar que obliguin a que aquesta senyora s'hagi de fer amb més freqüentació, però llavors ja surt d'aquest protocol de detecció precoç càncer de mama i ja el fiquem en un altre tipus de protocol. O sigui, que això existeix i que es fa en el dia a dia, no és que existeixi
sí,
i queda
sí,
aquí,
sí,
no,
està clar.
És que existeix i és el nostre dia a dia de la nostra tasca diària.
Parla d'una analítica per detectar possibles alteracions de la pròstata en homes a partir dels 50. A partir dels 50 també en dones es fan algun tipus d'analítiques concretes?
No només dels 50, és que el correcte és que les dones en edat fèrtil facin rigorosament, que això últimament costa una mica, de fer les revisions ginecològiques.
Ah, sí?
Això, sí, jo m'hi he trobat de tot, Sí que és un tema que tenim en la nostra ment, que ho sabem, però potser en aquest sentit a vegades dius, bueno, sí, ja ho demanaré, Bueno, sí, tots entenem que no ens agrada molt una visita ginecològica a les dones, però que a la CIR, els equips d'atenció primària de ginecologia, tenen uns protocols molt establerts per detectar precoçment qualsevol patologia a nivell uterí, a nivell ovàric, a nivell de mama. Clar, el que passa és que també nosaltres hem de ser una mica disciplinats en aquest sentit.
Oh, i tant.
I la veritat és que hi ha vegades que hi han, jo m'hi he trobat, dones, pues, que potser els hi queda pendent la visita del ginecòleg, s'han trobat un bulto al pit i han dit, ostres, doctora, això em preocupa. Bueno, doncs nosaltres també hi som.
Clar,
i posarem en marxa aquesta línia d'estudi, no?
Em parla de pacients joves o de pacients grans que fan el ronso a l'hora d'anar al ginecòleg?
Bueno, com hem dit abans, és que la nostra vida és una mica accelerada i moltes vegades anteposem pues, les nostres tasques diàries i a vegades pues, sí que és veritat que te'n recordes, vas al metge per un refredat i llavors et pregunten «Ai, doctora, no me'n recordo si haig d'anar al ginecòleg o no haig d'anar al ginecòleg».
Sí.
Cosa que possiblement, bueno, jo recordo la meva mare, era bastant disciplinada, potser és que era massa, no? Però sí que és veritat que amb la nostra vida tan accelerada a vegades ens hi perdem amb altres coses. He posat el tema de ginecologia amb la dona perquè és bàsic.
I tant.
És un tema que en edat fèrtil pues, hi hem d'estar a sobre, no només durant l'embràs, sinó amb altres, amb el Papa Nicolau, amb altre tipus de deteccions.
A la citologia, el Papa Nicolau, es fa cada 2 anys a la sanitat pública?
Sí.
I és un temps correcte, aquest, doctora? O s'hauria de fer cada any?
No, no és de mi dir-ho. O sigui, els experts en el tema diuen que... Jo sempre he dit una cosa, i ho he dit abans. A veure, tenim uns protocols. Que tu pots fer-te una mamografia cada 2 anys, perquè ho mana el CatSalut, sí, i potser no tens cap mena de símptoma, i cada 2 anys, doncs mira, t'estan trucant i dius, ostres, ara m'haig d'anar a fer la mamografia. Bueno, en tu està a dir que no. És el que no, s'aconsella. Ja he dit que hi ha dones que no, que se'ls fa amb més freqüència, doncs, perquè hi ha altres antecedents. Amb les citologies també passa el mateix.
Clar. Sí, sí.
Una cosa és un protocol establert amb una persona sana, el que es creu i es considera adequat. I l'altra és que hi hagi una persona que per indicacions X, ja siguin genètiques, ja siguin congènites de la família, o perquè tinguem una sèrie d'incidències en aquesta família que ens obliguen a fer un control més rigorós. Clar, no podem dir que tothom ha de passar per aquí. Sí, això també, cada persona és un món, per això és bo i és aconsellable que els homes ens consultin per la banda que els hi toca i les dones ens consultin per la banda que els hi toca. I això en qualsevol tipus de patologia, ja sigui pulmonar o sigui de colon o... M'entens?
Sí, sí. La doctora Tejedor és metgessa de Calella.
Sí.
Són hàbits saludables de cara a la prevenció de possibles malalties. Molt bé, doctora Tejedor, gràcies.
Gràcies a vosaltres per la convidada.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Prepara't. Amb InLingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Requisits d'accés. Edat mínima 16 anys. Nivell acadèmic o de coneixements generals. Mínim segon curs d'ESO o equivalent. Nivell d'anglès A2 acreditat o contrastat amb prova de nivell. Inscripcions obertes. Més informació a InLingua, carrer Bruguera 275 Calella o al web inlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
Quan vam crear el contenidor gris, no vam pensar, fem un contenidor pels que no volen reciclar. No, amics i amigues. Al contenidor gris hi ha una R de rebuig o de resta. I si llença allò que no es pot reciclar, no allò que et fa mandra reciclar. És a dir, les ampolles, pots i flascons de vidre que llences al gris no van al gris, i ho saps, van al verd. Ciutadania, empreses, institucions, reciclem bé, separem bé. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya. 7,5 milions de futurs.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
Doncs ja som a plató amb la nostra convidada, és la consellera de Territori i Medi Ambient, de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Consell Comarcal del Maresme. Ja li he canviat el càrrec a la Montserrat Garrido. Senyora Garrido, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Que déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quina estrena, amb els pocs mesos que fa que està de consellera amb aquest temporal. Ara en parlarem. L'últim dia que va ser aquí, consellera, va ser en qualitat d'alcaldessa.
Sí, alcaldessa de Sant Pol.
De Sant Pol. Ho troba a faltar, aquest canvi de l'alcaldia a una conselleria? És diferent?
És completament diferent. Mm. Amb l'alcaldia el que tens és que estàs al teu poble, treballes pel teu poble, tens aquesta proximitat amb els vilatans. A més, jo sóc una persona molt propera i m'agrada amb la canalla, anar a l'escola Bressol.
Clar. Bueno, ja li ve d'ofici, no?
A l'escola Sant Pau, clar, també, a l'institut, vull dir, amb la gent gran. I ara, de consellera, doncs el que faig és que tinc molt territori. O sigui, tinc 30 pobles que gestionar, que visitar, i doncs hi estar per les seves necessitats.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Quina estrena.
Doncs sí.
Quins dies hem passat, consellera?
Terribles.
Sí?
Sí.
Aquest seria...
Per mi...
Seria la definició, sí, terribles?
Sí. per mi. Per mi considero que han sigut terribles. Terribles en el sentit de que a mi m'imagino que em van donar aquesta conselleria perquè saben de la meva sensibilitat cap al medi ambient. Soc una persona que ja fa molts anys que a casa meva reciclem, que faig com un mantra, no? Tinc un mantra que, quan puc, poso el mantra de que les persones ens hem de conscienciar de que la natura és una cosa viva i que si no la cuidem, això ho anem malmetent. M'agrada també recordar unes paraules del conseller Josep Rull, que sempre deia que la natura que tenim és un préstec, és un préstec, és un préstec que hem de deixar als nostres fills, als nostres nets, i evidentment ho hem de deixar de la millor manera possible. De la manera que està anant la globalització, tots plegats, ens ho estem carregant a marxes forçades. I no ens n'adonem, és que el més trist és que sí, tots ho entenem, tots creiem que sí, que el medi ambient l'hem de cuidar, però no hi posem l'energia i la força que aquest medi ambient necessita.
Bueno, i potser perquè potser fins ara veiem que això del canvi climàtic ens quedava com a molt lluny, no? Que a nosaltres no ens tocaria mai, no?
Sí, realment és així. Per això ja fa uns anys que tenim aquest avís. Primer, amb la degradació de les platges. Això ja fa molt que en parlem, perquè al no baixar l'aigua per la tordera no tenim sedimentació. Sí. Fixa't ara quines platges
ara
que tenim.
Ara tenim una sobresedimentació.
No, i a més tenim unes platges perfectes, estupendes, de Blanes fins a Arenys, perquè clar, aquí un altre problema són els ports, que allà on hi ha els ports, clar, recullen la sorra cap a un cantó i l'altre es va deteriorant. Sí. Després, amb les pinedes del Maresme, va entrar el tomicus. El tomicus no és res més que una plaga, és una plaga mediambiental, perquè és un problema de la sequedat o la falta d'humitat, diguem-ne com vulguem, no? Això què genera? Això genera que els boscos estiguin malalts. I si no es fa el que tocaria fer, que el que s'havia de fer, que en molts llocs no s'ha fet, era treure tots aquests pins malalts, tallar-los, retirar-los i fer una replantació de noves espècies, sí. El que fa és que allà hi ha com una bomba de rellotgeria, no? No solament pel risc d'incendi, sinó pel risc de contaminació de tots els altres arbres.
I això, consellera, de qui és responsabilitat?
De tots. És responsabilitat de tots.
Sí.
Primera.
Però quan es tallen els arbres i es recullen els arbres, això qui ho ha de fer-ho?
El propietari.
Clar.
Clar, aquí ja tenim un hàndicap, perquè un propietari que té un bosc, que no n'hi treu cap rendiment, ni un euro, que a més no té ni una mica d'ajuda. Clar, si no és una família, diguem, molt solvent, doncs...
Clar, és que això val molts diners.
Sí, sí, sí.
Perquè la majoria de boscos d'aquí del Maresme són de propietat o n'hi ha que no?
La gran majoria.
Sí?
La gran majoria, sí.
I des del Consell Comarcal es pot fer alguna cosa per ajudar aquests propietaris, ajudar-los a mantenir els boscos nets?
Bueno, des del Consell Comarcal es faciliten les eines a través d'associacions o doncs, de que es creïn noves associacions per poder gaudir de les subvencions que dona la Generalitat. Però clar, la Generalitat dona subvencions. Jo espero que ara, que ja tindrem pressupostos ben aviat aprovats doncs, des de la Generalitat, perquè no deixa que portàvem gairebé 3 anys amb pressupostos prorrogats.
Sí.
Això fa que, clar, que estiguis molt limitat. Entenc que hi hauran partides suficients, doncs, com a mínim, per pal·liar una mica tots aquests desastres naturals.
Les rieres han baixat i ha baixat de tot. Ens ha sorprès molt la quantitat de testos que han aparegut a totes les platges, que sembla ser que venen d'alguns gardens d'aquí dalt, que suposo que deuen haver quedat devastats, perquè la imatge dels testos a les platges, a totes les platges del Maresme, era impactant, perquè se'n comptaven a centenars.
A centenars. Penseu que tot el que és el delta del Tordera és el que et deia abans, no? És una catàstrofe perquè hi ha una sedimentació tan gran que fins i tot les fites de les finques dels pagesos han quedat desdibuixades. A part doncs, que s'ha arrasat tot el cultiu que tenien previst doncs, per començar aquesta temporada, ara exactament no sé quin producte és el que ve, però bueno, suposo que calçots,
si hi ha les pastanagues,
el producte de temporada, doncs tot això ha quedat desdibuixat. això ja no és solament el valor econòmic, sinó el valor sentimental i el valor que té com a economia per tota la comarca.
De qui és responsabilitat que les rieres estiguin netes, consellera?
A veure, la responsabilitat de les rieres les té l'ACA. Els ajuntaments l'únic que poden fer és netejar els espais que l'ACA et deixa.
L'ACA, que és l'Agència Catalana de l'Aigua. És un ens d'aquí.
De la Generalitat. És l'agència on nosaltres, si tu agafes la factura que paguem de l'aigua, d'aquests impostos que paguem a la factura de l'aigua van cap a l'ACA. Sí que és cert que l'ACA va passar uns quants anys econòmicament molt dolents, perquè suposo que no es van fer les inversions o la gestió dels diners com tocava fer i estaven superendeutats i van haver no hi havia diners per fer les inversions, però sí que amb el ple extraordinari d'alcaldes, amb el Consell d'Alcaldes Extraordinari que es va fer just després dels aiguats aquests i d'aquesta desgràcia, tots els alcaldes, tots els dels 30 municipis es queixaven del mateix, es queixaven del problema de les rieres, de la manera que estan les rieres. Perquè moltes vegades, quan demanes l'autorització, que ho fas a càrrec del teu municipi, tampoc et donen l'autorització per fer-ho com tu voldries fer-ho.
És a dir, que entenc que municipis que proposen, ja que no ho fa l'ACA, ja ho farem nosaltres, també els hi posen pals a les rodes?
Sí, no és fàcil.
Home, ja veig que gens.
No, no és fàcil.
Així tenim el piset?
Així tenim el piset. I a part, també, quin és el problema? L'abandonament de la pagesia, perquè abans, per exemple, les canyes es feien servir molt per les tomaqueres, per la mongeta, com que cada vegada n'hi ha menys, què fan? Molts pagesos tallen la canya i la pilonen al voral de la seva finca. Com baixa una rierada, totes les canyes te les trobes a la platja, perquè, clar, vés a saber d'on venen aquestes canyes.
Sí.
I el dels gardens, vés a saber quin garden és. Si és del Maresme o si és del Vallès.
Aquí, a les platges del Maresme, han aparegut objectes de Sant Feliu de Guíxols, és a dir, que ho posa en el pot de plàstic, ho posa, no?
Sí, sí.
Que, clar, ha escombrat tota la costa, no?
Això,
dalt fins a baix.
Penso que ha sigut un avís. Això ha sigut un avís. O sigui que posem-nos les piles. Ja fa molt d'anys que els tècnics, els especialistes, diuen que ens hem de posar les piles. Aquesta proliferació...
Ara, si em permet, consellera, el nostre realitzador es veien aquestes imatges de tots aquests conreus als que vostè feia referència, que estan absolutament inundats, no?
Totalment.
D'aquesta devastació, no? Sí.
I els càmpings.
Sí.
Aquest és un altre problema.
També és veritat, consellera, que a vegades es construeix allà on no toca.
Cert.
Dius, clar, la Tordera baixa sempre seca, però algun dia pot baixar plena, per exemple.
Aquest és el problema. I això és un problema que tenim tots els pobles del Maresme, que s'han anat construint cada vegada, tancant més les rieres, tancant més els torrents. Sí que aquestes rieres, la majoria part de les rieres, el que s'ha fet és habilitar-les, conduir les aigües per sota, però quan baixen amb aquesta fúria, això ho rebenta tot. Això ho rebenta tot.
I he de dir que la de Calella ens aguanta molt bé, afortunadament.
Però la de Calella no la teniu tapada.
Sí, la tenim, sí, la part de baix està tota coberta.
L'últim tram.
Home, però déu-n'hi-do, escolti'm, que jo recordo anys que allà baixaven els cotxes com xiclets, quedaven un al damunt de l'altre, s'ho portava tot, Sí, bé. Tenim una riera ben canalitzada, en aquest cas, nosaltres, almenys la part de baix. Amb això de les rieres, què s'ha de fer, consellera?
Bé, nosaltres, des del Consell Comarcal, està previst, que potser ja ho han fet, que és secretaria demanar hora a l'ACA, per anar a parlar d'aquest tema de pla de rieres, que fa bastants anys enrere ja hi era. Hi havia un pla de rieres per la comarca del Maresme, on hi havia les ajudes per fer neteges i les directrius, evidentment, per la manera en com s'havia de fer. Es van arreglar molts vorals de les rieres. Jo era regidora quan es va arreglar el de Sant Pol, que es va fer tot el que és la part de baix, des del camp de futbol fins a baix, es va fer una plantació, es van arrencar totes les canyes, que també és una feina que també s'ha de fer molt ben feta, perquè les rizomes de les canyes És horrorós la potència que té això, i si no treus fins l'última engruna, tornen a reviure. Sí. Doncs demanar això. Després, demanar la zona catastròfica, perquè, com deia abans, ha sigut una catàstrofe.
Sí? L'han demanat ja?
Bueno, s'està en ella. Nosaltres, des del Consell Comarcal, es va fer aquest Consell d'Alcaldes. Nosaltres hem fet dues reunions ja d'emergència, emergència climàtica, i sé que hi ha ajuntaments que ho estan demanant, i el que des del Consell Comarcal volem fer és que tots els ajuntaments que han estat afectats ho demanin tot i nosaltres ho canalitzarem tot.
I això, que es declari segons quins llocs zona catastròfica, què vol dir? Amb què es tradueix? En diners?
Home, evidentment, es tradueix en diners i en feina, amb la manera de fer projectes de que això sigui restituït o no. Perquè, per exemple, el Col·legi de Geòlegs de Catalunya demana que aquests passejos marítims que s'han fet menjant la platja no es tornin a fer,
bueno,
que es deixi tal qual
estava. I que es tregui també la via del tren.
Aquest és un altre punt, que també s'hi està treballant. També s'hi està treballant. Amb el pla de mobilitat, que està tirant endavant aquest pla de mobilitat del Maresme, el que es pretén és, que és el que estava previst, és que la Nacional 2 es pugui ser una via urbana...
Pacificar-la, no?
Pacificar-la totalment, que l'ella ja la teniu pacificada.
Bueno,
home, déu-n'hi-do amb els semàfors que hi ha, eh?
Sí, sí, per semàfors sí, però vaja...
Hi ha molt de trànsit.
Hi ha molt de trànsit, sí.
L'autopista, doncs, buscar el sistema de que hi hagi tipus vinyeta, o sigui, que qui l'utilitzi la pagui, qui no l'utilitzi no la pagui, però que la part de la... del que és la carretera nacional, hi hagi una pacificació que la gent de la comarca del Maresme puguin agafar sense que tinguin que tenir cap cost extraordinari el que és l'autopista, que en principi havia de ser una autovia.
Sí.
Que després ja va ser una autopista.
Ja veig, consellera, que per el que ha dit vostè anirem a vinyeta, no?
Bueno, és el que des de la Generalitat s'està treballant, s'està parlant, perquè el que no té sentit és que qualsevol que transiti per aquí del Maresme, que vingui d'un cantó, que vingui d'un altre cantó, i sigui totalment gratuït.
Home, però les també... autovies, veus, són gratuïtes, la podem convertir en una autovia. Si tenim una N2 tan col·lapsada que per anar fins a Barcelona, si vas per l'N2 i t'hi pots tirar ben bé una hora i tres quarts, això, trobant un bon dia, que no estigui molt col·lapsada, perquè no pot ser una autovia, la C32, si està hiperpagada, l'hem pagat ja...
El 21, a l'agost del 21 s'acaba la concessió i s'aixecaran barreres. Això és una realitat.
Sí, però anirem a vinyeta.
Bueno, és el que des de la Generalitat estan treballant i ens han de presentar, perquè, clar, pensem una cosa, Sònia, qui pagarà el manteniment d'aquesta autovia?
Ja, però sap què passa, consellera? Que quan sortim d'aquí de Catalunya i veiem aquestes autovies fantàstiques on no paga ni Déu, perdoni, ho dic així, perquè jo crec que això és aquesta expressió que ens surt ja, és que no paga ningú.
No.
I dius, home, i aquí hem de pagar per tot?
Per tot.
I per què no podem tenir nosaltres una autovia aquí al Maresme?
Hem de sortir d'Espanya. Hem de sortir d'Espanya. I després nosaltres...
I vostè creu que si sortim d'Espanya tindrem...
Home, ens ho podrem gestionar.
Sí, ho tindrem tot gratuït.
Perquè, no és que hagi de ser tot gratuït, tampoc. Perquè, a veure, tot això, si volem tenir bones comunicacions, costen uns diners.
I per què ella no?
Perquè ho estem pagant entre tots, sobretot els catalans, dels impostos que van cap a Madrid. O sigui, no, si nosaltres hi anem a transitar, no. De lo que ja paguem aquí sense moure'ns de casa. Al País Basc també pagues. I a València també pagues. Però quan surts d'aquestes tres comunitats ja no pagues. I és el que no pot ser. La via fèrrea l'hem de traslladar. Aquest també és un altre dels consells que s'està donant. A més, ja hi ha un projecte a on surt la via fèrrea cap a la part de muntanya.
S'havia fet una reserva de terrenys, no?, al costat de l'autopista,
no? Yes, perquè això ja per llei et marca que hi ha el que es diu d'influència de carreteres, que allà hi ha una pila de metres, que a més també he de dir una cosa. Aquí, quan es van fer les expropiacions dels terrenys dels pagesos, se'ls va pagar preu d'autovia, quan en realitat hi ha hagut una autopista.
Ja.
Preu no és el mateix.
No, i tant.
Però en aquell moment es va pagar així. Val? Ara, què hem de treballar? Aquesta via ha de sortir d'aquí. aquesta via de sortir d'aquí.
La via perquè, de la R1 vol dir la
R1. Perquè el que no és el que no és just és que la R1, que és la que més trànsit de persones té. Jo m'atreviria a dir de Catalunya.
Bueno, ja és, no parlo, és ja una no parlo, de les més transitades
ja no
d'Espanya.
De fora, de, ja no parlo sí. de fora, perquè jo he estat a Meritxell Martín a l'estació i anunciar un AVE, i clar, com que t'estàs esperant, i veure que allà les persones que hi pugen i dius, Verge Santa, però si són quatre gats. Quan s'anuncia l'AVE Barcelona, allà és una munió de gent.
Aquí tenim una de les vies més transitades més antigues.
No, no. De les més antigues, val? El que no pot ser, el que no pot ser és que tinguem les infraestructures de fa l'any de la Picó. No pot ser. I ara s'ha vist. Ara, aquesta injustícia que s'està fent als que van cap a Girona, això no té nom. Però clar, això no depèn de la Generalitat.
De qui depèn, consellera?
De l'Estat, d'Adif i Renfe. Perquè les infraestructures no ho són de la Generalitat.
Amb la línia de Rodalies, què és el que, quina és la feina que ha de fer en aquesta línia la Generalitat i quina és la feina que ha de fer l'Estat?
L'Estat és l'amo de les infraestructures.
Val.
I és el que hi ha de fer les inversions. La Generalitat és una mena de gestoria gratuïta que té l'Estat, perquè el que pot, què pot fer? Marcar preus, què pot fer? Marcar horaris...
És a dir, que amb el que ha passat, la Generalitat no hi té cap responsabilitat?
No, responsabilitat no. Perquè, repeteixo, qui és responsable de les infraestructures i de fer les inversions és l'Estat. Adif.
Amb aquesta línia que ha quedat bé, descalçada, han quedat les vies penjades aquí entre Tordera i Blanes, Adif ha dit que no té data...
No.
per començar l'obra i, per tant, havíem parlat de 6-9 mesos, però això queda molt a l'aire.
Això queda molt a l'aire, molt a l'aire, i la pena és que les persones, com et deia abans, que han d'anar cap a Girona, per anar, agafar el tren per anar a Girona, des de Malgrat, poden trigar una hora i mitja. I després el que triguin des de Maçanet a Girona. Vull dir que hi ha un... tan poca responsabilitat i tan poc de respecte cap a aquestes persones que viuen a l'Alt Maresme, que això és una vergonya. La Generalitat sí que ja ha encarregat a fer el que és aprofitant un antic projecte del pont que uneix la carretera entre Malgrat i Blanes, ja ho ha encarregat el projecte per immediatament poder tirar endavant l'obra i fer un pont sobre la riu Tordera, un pont nou. Això és responsabilitat de la Generalitat ja hi treballa. I no és solament la responsabilitat de DIF, aquí també tenim una responsabilitat molt gran en fer Xendesa. Clar, també té unes instal·lacions lamentables, prehistòriques. Això no hi fan inversió i no serà que no es pagui llum, perquè se'n paga i molta.
Caríssima, preu d'or.
Val? Vull dir que estem deixats una mica de la mà de Déu d'aquestes empreses espanyoles que, al cap i a la fi, són els que a nosaltres ens fan pagar.
Aquí,
I tenim mal servei.
Havien d'arribar 400.000 euros per inversions.
Sí, però això, aquests 400.000 euros són els que... de la mobilitat.
Sí,
eh?
Però aquests 400.000 euros que dius que això, amb efectes de mobilitat, dius tampoc no són gaires diners... Però aquests 400.000 euros, n'hi ha uns quants, que són exactament 97, que havien d'anar, tinc entès, per pal·liar una miqueta doncs, aquestes infraestructures malmeses i s'han desviat a la línia... Això ho va dir l'altre dia aquí, precisament amb el Maresme, van venir aquí i van dir que s'havien desviat a la línia 9 del metro, que són els diners que havien d'anar...
A veure, depèn de qui escoltes...
Per infraestructures a l'ERAU.
Depèn de qui escoltes, et diuen que ha anat a la línia 9, depèn de qui escoltes, et diuen que ha anat per habitatge social. La realitat és que aquests 97.000 euros no hi són i que el govern d'Espanya es manté des de fa 8 anys, que havien d'arribar aquests 400.000 euros, dient que fins que no hi hagin aquests 97.000 euros a la caixa de la Generalitat, ells no posen els 303 que falten.
Bueno, però també té una explicació, no? Sabem que s'han gastat aquests diners.
Bueno, jo he estat a la comissió, bueno, he estat i encara hi estic, a la comissió de mobilitat i no és tan clar.
No està clar, crec.
Que no és tan clar que hagin sigut a la línia 1 o que hagin sigut en pisos socials. Vull dir, la realitat és que aquests diners no hi són. Val? I la Generalitat també el que demanava en la comarca del Maresme és que els ajuntaments demanessin en què volíem que es gastessin aquests 400.000 euros. Ja. El cert és que fins l'any passat no se'ls va poder passar tot un projecte en què cada ajuntament va fer la carta als Reis, com si diguéssim, amb el que cada poble necessitava, que també he de dir que va costar Déu i ajut de que els ajuntaments enviessin les seves mancances. Això es va enviar a la Generalitat i després, com que ja han vingut tot el reguitzell aquests d'eleccions, doncs no es va poder continuar endavant. Però ara ja sí que s'ha tornat a encarrilar. Ja s'han tingut dues reunions, la setmana que ve tenim una altra reunió del comissionat, a on ja es posa fil a l'agulla, perquè tots els pobles ja vam entregar el que volíem a la Generalitat, i la Generalitat és el que ha de dir quines prioritats ell creu que pot assumir amb aquests 400.000 euros.
De totes maneres, 400.000 euros amb inversions és calderilla, no?
Sí, i després de tants anys sí. Però més val poc que res, que els catalans tenim aquesta pega, que ens conformem. Ens conformem. Diem, bueno, va, mira, si ens arriben aquests 400.000, doncs anirem arreglant.
Consellera, estem acabant. Quines polítiques mediambientals, després del que ha passat, pensen tirar endavant, si és que n'hi ha alguna?
I tant.
Que això els hagi sacsejat una miqueta i dir, ens hem de posar les piles ja.
I tant. Doncs mira, una és amb l'electrificació, deixem-ho dir així, sí? De la comarca del Maresme, que és posar punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Amb això pal·liaríem molt el que és el CO2 i, a més, doncs donaríem mobilitat a la gent i que es puguin comprar els cotxes elèctrics. Estem treballant amb el tema de la biosfera. Estem treballant amb diferents temes des del Consell Comarcal, doncs, que clar, tot just ens hem posat les piles doncs, a final d'any perquè vam entrar en
sí,
estiu.
Sí, sí, de fet fa 6-7 mesos, no?
Sí, sí, però clar, de 6-7 mesos que els primers 3 o 4, vull dir...
Sí, de rodatge. No, no,
de rodatge i et vas posar les piles. I ara el que ens ha servit molt ha sigut el temporal aquest per poder fer veure, perquè nosaltres ja venim amb el mantra que jo deia abans en els ajuntaments, amb la recollida de residus, i des del Consell Comarcal el que fem és això. I quines són aquestes polítiques? Doncs precisament que els ajuntaments es puguin adherir al que és el projecte que té la Generalitat dels carrils bicicleta, que s'ha d'estar adherit. Des del Consell Comarcal hem fet lo del Veloeuropa, em sembla que es diu, que fa de que nosaltres puguem participar a dins d'aquest circuit de que pugui passar per la costa del Maresme o per l'interior del Maresme per poder tenir fons europeus. O sigui, estem buscant diners a tot arreu. O sigui, incrementar el que és el producte de quilòmetre zero, doncs ajudant en els mercats, ajudant a les grans àrees a que puguin tenir una illa dins d'una gran àrea que sigui de producte de la comarca del Maresme. Per exemple, Capravo, estic fent propaganda,
no,
però la realitat
està bé,
és la que hi ha. Capravo té una illa de producte de proximitat, no solament de la comarca del Maresme, sinó doncs, que té productes d'altres comarques que aquí no els tenim. Amb el que és, hem fet també jornades d'economia circular, quan aquí a la comarca tenim empreses que ja s'hi estan dedicant. Doncs amb aquestes, totes aquestes empreses se'ls ha d'ajudar perquè vagi fent com una mica de taca d'oli, no? O sigui, reutilitzar i fer reviure tot el que es pot tornar a fer reviure. O sigui, havia arribat el moment aquell, m'ha fet malbé la planxa, la llenço i me'n compro una de nova, perquè clar, no, perquè escolta, tu... el que parlàvem abans,
sí, sí,
tu i jo,
sí, sí.
No? Que no estàvem en onda, una altra vegada que hi hagi les formacions professionals, els tallers de reparació, els tallers de reutilització de material, i des del Consell Comarcal hem d'aconseguir doncs, que siguem una comarca puntera amb estratègies, amb estratègies ecològiques.
Esperem que els pressupostos doncs, beneficien la nostra comarca, que falta li fa, consellera.
Per descomptat, falta per descomptat.
Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Montserrat Garrido.
A la vostra disposició.
Fem una pausa, les notícies i la tertúlia, com cada dia. Fins ara.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuràs. L'aire és ple d'amor, fixa't bé i ho sentiràs. I no sé si em passo de volta, no sé si és exagerat, però és això en tot el que vull creure i ho puc veure quan t'estic mirant. L'aire és ple d'amor, s'escampa al meu voltant. L'aire és ple d'amor, com la pluja al mig del mar. I no sé si tot és un somni, no sé si he perdut el nord, però és això en tot el que vull creure i ho puc veure quan dius el meu.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilar. Durant aquest matí s'estan citant els mitjans de comunicació local a l'Info Local 2020, una jornada que té com a punt centrals la presentació de la diagnosi del sector periodístic per a l'elaboració d'un nou pla estratègic per a la xarxa de comunicació local. S'hi celebraran trobades, xerrades i també taula rodona entre directors de ràdio i de les televisions adherides a la xarxa i també doncs, amb la resta de la redacció de la xarxa de comunicació local. Una trobada que està seguint la Carina Bellbé, periodista de la xarxa. Carina, bon dia, què ens en pots explicar?
Bon dia, doncs, com afrontar la immediatesa a través dels directes televisius ha estat la temàtica central de la primera taula rodona amb els directors de les dues televisions, TAC12 i BTV, que han hagut de cobrir els últims esdeveniments d'actualitat, com van ser l'explosió a la Petroquímica de Tarragona i les protestes per la sentència del procés a Barcelona. En aquest sentit, Xavier Balló, director de TAC12, reflexiona sobre l'exigència per part de la ciutadania de que la televisió sigui ara la nova ràdio en colors, que expliqui el que està passant minut a minut. Una jornada a l'Infolocal que serveix a aquesta hora, que reuneix a aquesta hora les ràdios i les televisions locals del país per afrontar els reptes que té el món local davant dels canvis vertiginosos d'aquest sector. Joana Vallès és la cap de continguts de la xarxa.
Posar en comú tot el que són les entitats associades més la XAL, quins són les inquietuds, els objectius i el futur de la comunicació de proximitat. Creiem i apostem per la comunicació de proximitat, creiem i apostem que aquesta és la comunicació que interessa més als ciutadans i l'únic que hem de fer és fer-ho millor, fer-ho molt bé professionalment, a nivell de veracitat, a nivell d'immediatesa, tenim la clau però l'hem de treballar.
Aquest és l'objectiu d'aquesta jornada, ens explicava Joana Vallès, que es desenvoluparà al llarg de tot el matí aquí, a l'edifici mediàtic de Barcelona.
D'acord, gràcies, Carina. N'estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
Més qüestions. A aquesta hora us expliquem un avançament mèdic important, i és que tres persones es van infectar amb el virus de la sida fa més de 25 anys, però no han desenvolupat la malaltia i tampoc han rebut cap tractament, en aquest cas. Parlem de tres pacients d'un estudi que ha publicat ara la revista Scientific Reports. L'han realitzat investigadors de l'Institut Carles III de Madrid, l'Hospital Universitari Institut Biomedicina de Sevilla i l'Institut Irsi Caixa, ubicat a l'Hospital de Can Ruti, a Badalona. Ampliem, doncs, aquesta informació des de Ràdio Televisió de Badalona. Sílvia Llamas, bon dia.
Bon dia. Als tres pacients protagonistes de l'estudi, dues dones i un home, se'ls ha denominat controladors d'elit excepcionals. Van contraure la infecció fa molts anys, però tenen el virus indetectable a la sang, tot i que no han pres mai antirretrovirals. Els científics han investigat quins factors genètics, immunitaris i virals han derivat en aquesta situació, que han anomenat cura funcional. Ho han fet amb l'objectiu de poder replicar aquests factors en la resta de persones infectades. Hores d'ara treballen per determinar un perfil comú que ja des del moment del diagnòstic permeti identificar quines persones podrien controlar el virus de la sida per elles mateixes. Els controladors d'elit excepcionals formen un nou subgrup de pacients dins dels coneguts a nivell mèdic com a controladors d'elit. L'excepcionalitat ve donada perquè, si bé en el cas d'altres pacients que han aconseguit controlar el virus, aquesta capacitat s'ha acabat perdent a llarg termini, en els tres casos de l'estudi que s'acaba de publicar, això no ha succeït. El diagnòstic de la infecció dels tres pacients va ser fa 25 anys, però s'estima que es podria haver produït en fa 30. Els investigadors apunten, a més, que les dues dones van ser mares fa dècades, no van prendre medicació contra el virus del VIH durant l'embaràs i van tenir fills que no tenen la infecció.
Gràcies, Sílvia. Doncs de moment això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Segona hora de la ciutat i, com sempre, aquesta hora la tertúlia amb l'equip titular. M'agrada això de l'equip titular. No, queda xulo, com els equips de futbol, eh?
Sí, aquests són els que cobrem.
Ara m'he sentit d'entendre.
Teresa Márquez, què tal, Teresa? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Jaume Torrent.
Molt bon dia.
Tenim a la Carmen Lombardero.
Hola, bon dia.
El Miquel Campoy.
Bon dia.
I el Xavier Gamell.
Bon dia.
Com esteu?
Molt bé, sí. De broma, ja ho he vist, ho aclareixo per si algú té dubtes.
Bueno, no, de tant en tant us paguem amb un pica-pica, no? Que és, dius, mira, sí, l'única cosa que podem. Si és que som molt pobres.
Val més aquest pica-pica que no pas l'altre pica-pica.
Sí, perquè Déu-n'hi-do, Sí, Déu-n'hi-do com piquem amunt i avall.
Sí,
bueno, heu sentit l'entrevista amb la consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal, la Montserrat Garrido? Calen polítiques de mediambientals. Després del que ha passat amb el Glòria, sembla que ara de cop i volta ens adonem de que això del canvi climàtic que no passa a Oklahoma, no? Que també passa aquí al Maresme. No?
A tot arreu.
No, però sí que és veritat que sovint tenim la sensació de que aquestes coses com que queden molt lluny de casa, fins un dia que acabo el que va caure l'altre dia i doncs va passar el que va passar.
Sí,
no?
Sembla que els que es moren són els altres i els que es posen malalts són els altres i que les desgràcies cauen a casa dels altres.
Sí,
però quan ens toca a tots.
Ei, però ara aquest debat ara s'ha posat molt sobre la taula, però perdoneu, de llevantades n'hi ha hagut sempre i de mal anar a les platges n'hi ha hagut sempre. Jo recordo aquests últims 5-10 anys, si no n'hi ha hagut dues, n'hi han hagut tres. I els passejos s'han hagut de refer, i s'hi han abocat tonelades de sorra que no han servit absolutament per res, no hi ha hagut una política real per mantenir el litoral en les condicions. Se n'ha adonat ara que s'ha construït molt a prop del litoral, clar, és que tot sembla que reaccionem només quan passa alguna cosa.
Però és que fa molts anys que està anunciat el canvi climàtic. Com? Però
ara hi ha hagut més consciència
10, 20,
per entendre'ns.
Sí, home, però que se'n parla i que s'avisa i que ningú en fot cas, perquè com que sembla que no... Vull...
Qui dies passa anys empenyo.
Sí, no, ja sempre hi ha hagut llevantades, sempre hi ha hagut garbinades, i anar fent, doncs, clar, ara passa ben junt. Si abans passava cada 20 anys, i ara passa cada 2 o 3 anys.
És que els experts diuen que serà cada vegada més sovint i cada vegada pitjor, i abarcarà més àmbit, més territori.
És que és així, i continuem igual.
I també van dir que desapareixerien moltíssimes cases a prop del litoral. Vam parlar de tota la zona de l'Ebre, aquesta, el delta de l'Ebre, sí.
Bueno, no cal anar fins al delta, malauradament allà han patit molt, però tenim aquí el delta de la Tordera, però
que
clar,
també.
Ho comentàvem ara amb la consellera, però és que també és veritat que s'ha construït ben bé a tocar de les lleres de les rieres i dels rius,
sí.
I dius, home, és que com que no hi passa mai aigua, bueno, no hi passa mai aigua fins que el dia hi ha, una rierada
és una zona inundable des de fa molt de temps.
Exacte, vull dir que no... exacte.
Que la sorpresa ha estat que ha afectat a moltíssims municipis, que hi ha hagut que també hi ha hagut una conscienciació a partir de la gent que, coi, s'ha reunit un dissabte o un diumenge i ha anat a netejar les platges, que això també és bo.
Vull dir, és
també,
bo, això.
Que hi ha d'haver també la notícia positiva en aquest sentit. Però bé, que amb pedaços d'aquest tipus no arribarem mai enlloc. Vull dir, o ens posem tots plegats, o això, senyors, cada vegada n'hi ha pitjor.
El que costa una mica d'entendre, en el cas, per exemple, del passeig de Pineda,
sí.
És que fa 3 anys... Ja recordo sí, que se'n va portar una part molt important, no?
Sí, Martí, del passeig. Molts de diners.
I que es torni a reconstruir en el mateix lloc, allà on està. I ara què ha passat?
Doncs que ara
s'han portat tot el...
Sí. Però la solució no s'ho fer més espigons, perquè el problema són els espigons. Perquè si fan un espigó a Pineda, llavors sí que ens afectarà la platja de Calella, perquè sempre afecta la part de Garbí, no la part de Llevant.
Sí.
Nosaltres, com que tenim un espigó natural que és el cap aspre de sempre i això ens salva de totes les llevantades habides i per haver, només heu de veure la quantitat de sorra acumulada a prop de les roques, diríem, i quan te vas allunyant, diríem, fins que arribes a Pineda, que ja no tenen platja. Però nosaltres, que sí que ens afecta una mica, però és en funció de la distància que tenim de l'espigó natural que és el cap aspre.
Sí.
I aquest és la nostra salvació.
I l'aportació de sorra que fa, diguéssim, el riu Tordera, doncs això quedaria, si es fa un espigó d'aquests, quedaria a la banda.
De fet, si no recordo malament, jo tinc constància d'haver vist imatges de tot el litoral Maresme amb molts espigons, perquè cadascú se construïa el seu i anaven fent aquelles menes de caletes que tampoc...
Sí, que és el pitjor que podríem fer.
De fet, l'alcalde Mor, ara el vam entrevistar, no sé si l'endemà o al cap de 2 dies de la llevantada, i va parlar del passeig de Pineda, i si et sembla recuperem el que va dir fa pocs dies aquí a la ràdio.
Que demà hi ha Consell de Ministres, i en aquest Consell de Ministres l'Estat vol anunciar la partida d'ajuts que vol fer amb motiu d'aquest temporal. No? Per tant, entenem que és un compromís i demà el veurem materialitzat en un acord del Consell de Ministres. En aquest document, una mica el que se'ns demanava eren els desperfectes que havíem tingut. Jo crec que ara el que també cal que en paral·lel fem una reflexió si cal restablir el que teníem o cal canviar el que teníem. I tot apunta, o cada dia o cada hora que passa, doncs les opinions i les veus van més en la línia de potser no restablir el que teníem i intentar anar naturalitzant el passeig.
Clar, no tornar a fer l'obra una altra vegada perquè tard o aviat vindrà una altra llevantada i s'ho tornarà a emportar tot, no? I això són uns diners que s'emporta al mar.
No, molts. És que són uns diners que s'enfonsen, tan fàcil com això. Són uns diners que no serveixen absolutament per res, a excepció de tenir 2 o 3 mesos garantir-te la platxeta. Però clar, qui fa el primer pas? Naturalitzem els passejos? Molt bé, però qui fa el primer pas? Pineda és turística, Calella també és turística.
Però és que Calella,
estem al mes de febrer, la Setmana Santa la tenim aquí a tocar.
A Calella no li cal. Els passejos de Calella no estan...
Estan més... més
no
més
no tenen cap
més
problema.
Més endins.
No tenen cap problema els passejos de Calella. Tens? Llavors, aquí hi ha una platja natural, perquè és natural, diríem, no està afectada per cap cosa, per cap espigó, ni a la dreta ni a l'esquerra, sinó que en tenim unes roques naturals que ens fan de protecció amb una punta. Calella no té cap problema de passejos. Encara, diríem. Però és molt difícil que li arribi a tenir. Perquè tenint el capaç per com tenim és molt difícil.
Mm-hmm. Tot i que hi ha fotografies antigues de l'aigua espetegant a les façanes d'en Cel·lí.
I també teníem el capaç per, vull dir que...
Però és diferent.
Això és degut a el que ha anat posant a la partida de Sant Pol cap avall.
Sí.
Que això ens ha ajudat bastant.
Sí.
Que Sant Pol, vam parlar l'altre dia, i el fallo va ser fer l'espigó allà on te'l van fer.
Mm-hmm.
Que el van fer a l'esquerra, i això els hi ha tret platja. I aquí va l'error. Nosaltres tenim sort de les espigons que han fet, pues a partir d'Arenys i així. Això ha ajudat molt.
A part del capaspre, que ens ha salvat. Ja. I ens ha salvat sempre.
Però abans, vull dir, abans hi era el capaspre, entenen?
Sí, fa uns quants mil anys que hi és el capaspre.
No, mil anys. Per això, i abans, les vies estaven així. I a Pequín s'inundaven.
I ara també, perquè a Mataró els ha vendellat. Sí, però Pequín no. I a la part de Malgrat ens hem quedat sense via.
Hi ha una cosa, i és, no solament Sant Pol o Espigó, sinó que, a més, hi ha l'allargament del Port d'Arenys.
Això.
És a dir, el Port d'Arenys...
Sí, allà hi va acumular de tot, a la sorra.
L'allarguen i surt molt més, diríem. I això, la circulació, també fa que ens acumuli més sorra a la punta. És a dir, com més a prop del capaspre, més sorra. Ara, un m'explicava, jo, després d'aquests dies de tot el que hi va haver-hi, diu, he anat a la platja a netejar, i has fixat quanta sorra hi havia? Diu, mira, tocant a les roques, diu, era tan alta la sorra que aquella escala que baixa, la meitat estava coberta de sorra.
Mm-hmm. Perquè... Bueno, la platja de les Roques està impressionant. Jo crec que no havia vist mai una platja de les Roques amb tanta sorra com ara.
Exacte.
Està espectacular.
Llavors, no, el fet, el Port d'Arenys, aquí, allà, etcètera, fa que s'acumuli sorra. Per això em posava l'exemple. Abans no passava, aquelles fotos de la via penjant, etcètera, etcètera. No hi havia el Port d'Arenys, no hi havia això. Vull dir, era un altre... Vull dir que nosaltres som els que anem espatllant. Val?
No, i qualsevol acció que es faci en un dels municipis que ha quedat més afectats, posem Santa Zona, posem Pineda, posem Malgrat, que Malgrat, Déu-n'hi-do el que ha hagut de patir, acabarà afectant a la resta, perquè això no parlem d'una acció concreta que només beneficiï de manera temporal en un municipi, sinó que qualsevol cosa que s'hi faci s'ha de ser prou ampli de mires per veure que no acabi afectant els altres, perquè si no, pa per avui, gana per demà. Però no ho veig tan clar, de que sí, després d'una desgràcia d'aquestes característiques, tothom té la bona voluntat de fer coses, però és que això fa molts d'anys que s'està parlant, i de solucions miraculoses no n'hi ha. És a dir, que qualsevol cosa que es faci tindrà els seus pros, però també tindrà els seus contres. I amb això jo apel·lo a la necessitat de garantir que hi participin els professionals dels diferents àmbits, geòlegs, ecologistes, qualsevol que tingui alguna cosa a dir, que ho plantegi, perquè és que si no acabarem fent la típica obra que dura 3 mesos,
bueno, de fet,
i fins que torni.
Els biòlegs i els geòlegs ja han plantejat la retirada de la R1 de la línia d'aquí del Maresme.
I aquest és un debat que jo recordo quan vaig començar a fer periodisme,
sí, i tant.
L'han portat als hotelers, us en recordeu? Treure la línia del tren. L'han portat als hotelers, als ajuntaments. Ara resulta que els geòlegs també acaben de dir, perfecte, però sabeu el que significa això, no?
Sí. Bueno, la consellera ho acaba de dir ara fa uns moments, que és una de les seves prioritats, no?, el tema aquest, però és un tema que jo, des de que tinc consciència, com diu la Teresa, ja quan érem jovenetes i treballàvem a la ràdio, doncs ja aquell debat ja existia, no? I mira on estem, no? Amb unes infraestructures obsoletes.
Però és que no és un problema de platges, ni és un problema de costa, ni és un problema és un problema de que continuem llançant a l'atmosfera i continuem propiciant aquest canvi climàtic, i no fem res. Veus com hi ha cimeres que no es posen d'acord, els interessos econòmics són els que prevaleixen...
No, és l'home que ens ho pega tres vegades,
bueno,
i quatre,
3, 4, 5, 1.000 fins que estigui ofegat, diríem, no? Llavors que estarà ofegat ja no podrà fer res. Doncs és així. Hi ha molt ecològic.
Digues, Miquel.
No. Hi ha molt ecològic.
Deia la Teresa, els hotelers també en el seu moment s'havien posat molt en peu de guerra amb el tema aquest de la línia, no, Miquel?
Cada vegada que hi havia un congrés, que hi havia una trobada d'hotelers, que venien personatges, siguin de la Generalitat o de l'Estat o d'allà on sigui, sempre es plantejava el mateix problema, no? Un dels punts febles, diguéssim, fort també, perquè la proximitat, la comunicació amb Barcelona i tal, doncs és més fluida i més allò. Però que era un dels punts febles de Calella, la via del tren. L'alternativa, inclús abans, quan es va començar a redactar el POUM, el pla urbanístic, hi havia, em sembla, una espècie d'avantprojecte que feia passar la via del tren soterrada per sota el parc, eh? Això, sí.
Per sota el parc del Mau?
Sí, per sota el parc. No sé si més
amunt o més avall. Recordo per sota la Nacional, que fins i tot ja havien triat on posarien les estacions.
Exactament, recordo.
Jo el que sí recordo és la reserva de terrenys al costat de la...
de l'autopista, que encara hi és, crec que aquesta reserva de terrenys, no?
La reserva que hi ha al costat de l'autopista és per la possibilitat de desplaçar la Nacional 2, que
sí
que
com una circunvalació, no?
Sí,
una ronda.
Això ja està superat, perquè
superadíssim.
És la pròpia autopista.
Bueno, si no aconseguirem deixar de pagar una autopista, com voleu que traslladem la vida?
Bueno, aquest és un tema que també doncs, hem parlat amb Garrido, perquè ella de seguida, quan ha sortit el tema de la C32, de seguida ha parlat de vinyeta. De vinyeta, sabeu que el 2021 s'han d'aixecar barreres a la C32? S'haurien, perquè
no,
aquesta...
No, aixecar no.
Bueno, s'haurien de, perquè està ahí prepagada.
S'acaba la concessió privada.
Val. I per tant, hauríem d'anar a gratuïtat, però sembla que...
Sembla que
tothom
que no.
Parla d'aquesta vinyeta, d'aquest pagament únic per la manutenció de l'autopista. Diu que clar, que la manutenció s'ha de pagar, però escolta'm...
Sí, tu surts... Fa 40 anys però que l'estem pagant.
Però si tu surts de Catalunya i te'n vas amb unes autovies estupendes, ja no paga ni Déu.
Bueno.
Ah. I amb què es mantenen aquestes autovies?
Les paguem, home,
amb les paguem totes.
Doncs aleshores, per què les d'aquí les hem de pagar? Pregunto, no sé. Bueno.
Les hem de pagar però
això és ara és a la Generalitat.
Per això? Sí. Però per això, perquè s'han de pagar?
Sí.
Que ja no paguem prous impostos?
Jo, perdoneu, seré l'única veu aquí discordant, però jo penso que l'autopista s'ha de pagar sempre.
Per què?
Perquè jo sóc Colau, diria.
No té cotxe.
Per és Colau. Sóc Colau, ho entens? O sigui, no pot ser que tu surtis amb el cotxe, contaminis, empastifis, te'n vagis amunt, te'n vagis avall i et surti gratis.
Perdona.
Ho sento.
Que la gent que té cotxe ja...
I m'agrada provocar.
A veure, Gamell, que la gent que tenim cotxe ja paguem impostos, eh?
Sí, jo no parlo d'impostos. Jo no parlo d'impostos. Jo parlo del CO2 que llença aquest cotxe no pot ser gratuït. I això no ho pagues amb els impostos.
Però això ho ha de pagar-ho la persona que compra el cotxe?
Això ho ha de pagar...
O això ha de pagar-ho l'empresa que fa un cotxe que contamina
tot,
CO2?
Tot, la persona... Jo tinc molt clar que s'ha de pagar.
Resulta que jo sóc una empresa i em diuen que no puc enviar CO2, el problema és de l'empresa, que m'ofereixi un cotxe que no faci CO2.
Tu pots triar aquest cotxe, ja està a la venda, ja està al mercat, molts cotxes d'aquests. Ja pots anar per aquesta línia. Sigui híbrid, sigui com sigui, etc.
Sí, a 30.000 euros, no?
Bueno, és igual.
Por la vagini.
Parlem-ne.
Marquez. Per això t'ha dit. Tots ens hem plantejat sortir a comprar-nos un cotxe elèctric, però carai, arribem, eh?
Val. Pues, jo estic d'acord, amb una petita quota que serveixi per mantenir aquella estructura i per compensar...
Però és que aquella estructura ja la mantens.
Escolta, i per compensar a la natura el mal que li estàs fent però, anant en cotxe cada dia.
Però a veure, Gamell, que la natura no li compenses amb diners?
No, que li compenses. Per què?
Per què?
No.
No compensaràs.
A mi m'agradaria saber on te van a parar tant de calés que dieu. Perquè, escolta, a les bosses, si pagues, no contamina.
Ara.
Si pagues la bossa de plàstic no contamina't.
Sí, senyor.
Què vols dir?
Ara són d'un material com molt...
Ara si es paga el COE, que paguis 1.000 euros cada any per contaminar, aquests 1.000 euros reduirà la contaminació.
No, perquè se suposa que si pagues n'agafes menys i per tant no es construirà.
A veure, jo no estic gens d'acord amb tot això que esteu dient. Primer, el cotxe el agafa molta... A veure... Antigament, potser la gent agafava el cotxe només per passejar. Avui dia, la majoria de la gent agafa el cotxe per treballar. I no pots anar, si treballes fora de Calella, o treballes a Barcelona, o ets comercial i tens que fer voltants, jo què sé, tot el que tothom fa, necessites un cotxe, no pots anar a peu. No estem a l'edat mitjana.
No,
o
necessites un servei públic que funcioni.
I no hi és.
Tan fàcil com això.
No, i no hi és, perquè, a veure, si jo tinc que anar a Pineda, pues puc anar caminant. Si tinc que anar a Arenys, puc agafar el tren. Però si jo tinc que treballar i tinc que anar a Barcelona i tinc que anar després a un altre lloc, necessito un cotxe, perquè si no necessito 6 dies per fer la feina que faríem un dia. O sigui, el cotxe fa falta. El pagar l'autopista no significa res en quant a contaminació. La contaminació té que vindre, lògicament, com ha dit la Teresa, de la creació dels cotxes. I el que no és lògic és que els híbrids surtin tan caríssims. I els híbrids encara no són tan cars, els elèctrics són més cars. Però que donin més facilitats per comprar un híbrid.
Campoy.
Jo crec que, escolteu, tot això del medi ambient, mira, mentre hi hagin països com la Xina, amb 1.400 milions d'habitants o 1.300 milions, que ara cada dia està més avançat i cada dia tothom tindrà cotxe. Estats Units, Rússia i algun país més, mentre aquests dos estiguin d'acord. Si quan hi ha una reunió a nivell mundial del
medi ambiental... Sempre es queden al marge, aquests.
Sí, aquests sí, ja no hi van. Sí, sí. I nosaltres aquí, un país petit, en comparació, estem preocupats pel que fem. Si la preocupació no ha de venir per nosaltres, que també, sinó d'aquests països, que si ells no col·laboren...
No,
ja podem
està clar que la
que
responsabilitat és de tots, però sí que és veritat que el que no pot ser és que tu vulguis col·laborar en benefici del medi ambient i t'hagis de gastar uns diners per un cotxe que no tens. Perquè els cotxes que no contaminen valen molts diners i no tothom té la capacitat per comprar-se aquest
cotxe. Perquè no interessa tampoc reduir el preu, perquè encara hi ha molts interessos a nivell de petroli que fan que no hi hagi hagut el desenvolupament que hauria d'haver-hi pels cotxes elèctrics. Això hi ha a la Xina, si no parlem d'Aràbia Saudí, si voleu.
Gamell, tu creus que pagant aquests diners ajudes a no contaminar?
No. No es tracta de que hi hagi peatge, no hi hagi peatge, pot ser, perdó, no es tracta de que hi hagi peatge...
Pots canviar el... Sí, sisplau.
Hola,
a veure, digue'm.
Sí? Ara sí, sí. No es tracta de que hi hagi peatge o no hi hagi peatge, no és això. Vinyeta és una bona solució, és una bona solució. Però, és a dir, però és que és molt més global. A veure, poso uns exemples. Anem a comprar i busquem i trobem un producte. Un producte que ve del Quinto Pino. Aquell producte hauria de tenir un impost a sobre quilometratge. Vol dir, des del punt d'origen, i això amb tots els productes, no els productes de consum, un cotxe, qualsevol cosa que es pugui comprar, hauria de tenir l'impost, diríem, ecològic, del CO2 que diríem, genera...
Hòstia, la creació... Vens a mi.
Sí, és clar que vinc amb tu, és que no he anat mai en contra
però
teva, tota la vida...
Però qui acabarà pagant la vinyeta? El ciutadà? És que sempre anem a pagar
és que,
el mateix.
Sí, però qui acaba consumint el ciutadà?
Ja, però doncs, el CO2 igualment... Que no li dones, però igualment el CO2 tampoc no l'aturaràs, igualment també...
És clar que l'aturaràs, no. Perquè... Tot depèn en què s'apliqui aquest impost i els beneficis d'aquest impost. Si aquest impost se dedica només, exclusivament, a intentar sigui potenciar boscos, potenciar mesures de no sé què, potenciar, jo què sé, regenerar platges però per sempre, no per 4 dies, sí, sinó que ja és tot un planejament, veure, però això és bàsic. Quan... És a dir, el quilometratge no pot ser que fem venir un producte... Sí, una camiseta que està feta a la Índia, que val 5 euros, diríem. Vosaltres creieu que fer allò, produir allò, és realment 5 euros? Qui ho paga, la diferència? El medi ambient paga la diferència. Però, absolutament.
Sí. Digues, Campoy.
I això, no. Per mi, és un escàndol.
Digues, els impostos no, que paguem no van amb una etiqueta que diu això anirà destinat aquí i això anirà destinat cap allà. Els impostos van amb uns pressupostos que es fan i són els governs els que decideixen què fan amb aquests diners. No? Per tant, jo crec que no cal anar imposant més impostos i més impostos, sinó, home, també paguem el de impost de vehicles de tracció mecànica, per exemple. No? Uh-huh. Si vols afegir això, o vols augmentar una mica, incrementar-ho, però crear un impost pel fet de que tens un cotxe, que ha dit Carme, i tens que anar a treballar a Barcelona o allà on te sigui, doncs això em sembla que no. És cada govern que ha de ser suficientment intel·ligent per veure per on estan els problemes i tirar cap a un lloc o a un altre i gastar aquells diners del pressupost cap a una banda o cap a l'altra.
Això i a més, crec que es ven la imatge que no és real de dir-te no, és que a més tu podràs pagar aquest impost si vols.
No, si vols no, eh?
No, si vols passar per les autopistes hauràs de pagar-lo. Si no vols, no. Però és que no hi ha opció. Des de quan la Nacional 2 per anar a Barcelona a dia d'avui és una opció?
No
ho és.
És un carrer.
Són carrers. És un carrer d'una ciutat. Quan no tens rotondes, tens semàfors. I quan no tens rotondes, semàfors i el que ve. Per tant, t'obliguen a anar per l'autopista. Per tant, hauràs de pagar.
Perdona'm, les rotondes ha sigut el gran invent de les carreteres, eh? Gràcies a les rotondes no hi ha les cues que es feien abans.
No, però la Nacional està col·lapsada dia sí dia, també.
Però la rotonda precisament fa que fluïdeixin molt més els cotxes.
Un dia parlarem de la gent que sap fer les rotondes.
Ben
que
feta.
És un caos, eh?
És un mort.
Sí. Perquè jo crec que el tema de circular per la rotonda encara no el tenim clar.
No és allò
perquè... Si vols sortir per aquí...
Jo recordo fa molts anys, quan veníem a Calella, que estàvem al càmping Rocagrossa, Jo recordo dies de la Revetlla de Sant Joan, de sortir de Barcelona amb la coca, els nens i tots, per anar a passar la Revetlla i haver de menjar la coca al cotxe.
Sí. Bueno, clar, de la quantitat de, dies molt
de caravanes, sí, que n'hi havia. I ara amb les rotondes és molt més àgil. Bueno, les rotondes ha sigut un gran...
Però està molt col·lapsada la N2, està molt col·lapsada.
Però en el cas de la C32 que és un greuge comparatiu. Som l'autopista més antiga,
clar,
de la península Ibèrica.
Clar, i l'alternativa...
Home, alguna cosa ens haurien de, com a mínim, no sé, digue-li un bono, jo què sé, però alguna cosa ens haurien de donar. Clar, 40 anys pagant i cada dia més cara.
L'alternativa és la N2?
No és alternativa.
Bueno,
no és alternativa. I a més, la llei estableix que tu has de fer... Tu has de pagar una via ràpida, sí, quan tens alternativa. I l'alternativa no, no
però
és
deixa'm, la N2. És que no m'has deixat acabar.
Ai, perdona.
Dic, l'alternativa és la N2, però la N2 no és una alternativa, ens ho venen com a alternativa, però no, perquè està absolutament col·lapsada i és inviable, si has d'anar a treballar i vols arribar a l'hora, anar per no, la N2. La,
perdona, l'alternativa és el que dèiem abans, d'aquesta reserva de terreny que hi ha al costat de l'autopista.
Però que ja va quedar descartada perquè es trinxava el territori.
Estava previst per la Nacional 2.
Però no és més fàcil aprofitar la C32 i fer-la gratuïta i convertir-la en una autovia, que ja ens ho mereixem?
Llavors et diuen que passaran tantíssima gent que també quedarà col·lapsada.
Estarà col·lapsada. Una altra cosa col·lapsada.
Clar.
Alguna cosa en farem una altra. Alguna cosa en dir.
Això de col·lapsada no ho crec.
Va, home, va.
A veure... A veure, si l'autopista queda col·lapsada, els que vagin al Nacional 2 són els que passaran per l'autopista. Llavors no hi ha tant de cotxes com per col·lapsar una autopista de 3 carrils i una Nacional 2.
No sé què dir-te.
Això és el que els interessa, els que no els interessa que sigui gratuïta. Perquè la realitat és que la Nacional 2, quan està col·lapsada, bueno, de contaminació, fa el doble que l'autopista, o el triple. Perquè anar amb segona, tercera, segona, primera... Escolta, no vulguis saber la contaminació que fa la Nacional 2.
Amb la quantitat de semàfors que estàs aturada
si
allà...
Pals i els que posaran, perquè ara s'ha posat de moda...
Si poses,
ara Sant Pol també.
Si poses pals a la roda per les autopistes i representa que per passar l'autopista has de pagar més que per la Nacional 2, ens trobarem tots pel Nacional 2 i contaminació al doble. Al doble. Vull dir que no li treus contaminació, al contrari, n'hi poses més.
Sí, sí,
perquè el que de Calella, amb els paros, engega, paro d'engega, gris sàpiga quina diferència hi ha amb l'autopista que pots anar sent.
Hauríem de fer un estudi de quan contamina,
ara que hi ha tants
exemple,
patinets,
recordo,
per què complicar-se d'aquesta manera?
Ja comencen a haver-hi accident de patinets, ja comencem bé.
Tu no condueixes, oi?
Sí que condueixes.
Però vas amb cotxe habitualment?
Al seu poble per vacances.
Val. No, digues, a Can Poi.
Al poble de vacances. No agafa transport públic. No,
és que no n'hi ha. És que no n'hi ha allà.
Digues, Miquel.
Alguna vegada havia sortit el tema, Teresa, que te'n recordaràs tu, de que els alcaldes deien que la Nacional 2 s'havia de posar tot tipus d'impediment
per fer que la gent anés per l'autovista.
Ja teniu els impediments, però no s'ha solucionat el problema.
Però bueno, que l'havien assumit com a... De fet, si no recordo malament, Mataró no fa pas tant va assumir el tros que li toca a la Nacional 2, que és carrer seu. Per tant, sí, totes les rotondes, sí, sí, tots els semàfors i tot el que vulgueu, els
ara,
passos seus.
És a dir... Per cert, perdona, només
no,
això.
No, acaba.
Per cert que quan es va traspassar de l'Estat a la Generalitat la Nacional 2, es va traspassar la carretera i 400 milions d'euros.
Bueno.
400 milions d'euros que no van arribar, i els motius ara ja no ve el cas, no? Però
si no recordo malament, se'n van traspassar, segur 100. Els altres 300 és que es traspassarien...
I per què no? Perquè no es van dedicar a la carretera, sinó a altres
qüestions.
Això és cert.
Hi ha uns diners que ningú sap on són.
Aquests 300 milions que queden.
Sí, no, els 300 els tenen
allà.
Aquests
97...
Hi ha 100 milions que no se saben on són.
Sí, aquests 97 han anat a parar. O bé a la línia 9 del metro.
Sí.
O bé a refer, no sé... Sí. Bueno, hi havia com un ventall de possibilitats això li hem demanat, que mai s'ha sabut.
Clar, el govern espanyol diu, bueno, no us donarem aquests altres diners fins que no digueu amb què us heu gastat aquests 100 milions d'euros.
Doncs
això es podria interpretar com a malversació de fons, perquè si tu hi ha uns diners destinats per un tema concret...
No, més
aviat
oblit de fons, perquè no se sap on són.
No se sap on
però
són.
Però s'han invertit, segur. Però jo ja he escoltat, de veritat...
Preservem el Maresme l'altre dia aquí a la ciutat, va dir que s'havien invertit a la línia 9 del metro.
Això és el que es va dir.
Però avui la consellera ha dit que potser també van anar per pisos socials. És a dir, que aquí cadascú diu la seva, però els diners no se sap on són.
No m'estranya que l'Estat hagi dit, coi, si ja m'han enviat 100, els altres 300 ja no els envio.
Fixeu-vos una cosa. Estem parlant dels detalls i no estem parlant del problema de fons. Estàvem parlant de les platges. Com a conseqüència de què? De l'escalfament global i del canvi climàtic. Estem parlant dels cotxes. Com a conseqüència de què? De l'escalfament global i del canvi climàtic. És a dir, ens entretenim amb el detall i no anem al fons de la qüestió.
No, però com a ciutadà no pots fer res absolutament gran per acabar amb el canvi climàtic.
Gran, o i tant que pots
fer. En canvi, a tu sí que et poden fer perquè vagis aportant.
I tant que pots fer gran. És a dir, posar tots els entrebancs possibles perquè es llenci menys CO2 a l'atmosfera, sigui pel camí que sigui. Perquè això és l'urgència climàtica.
Pues això és el que
i no hi pot haver una altra
sempre,
cosa.
Sempre ha de ser el ciutadà el que acabi...
Però sempre, Gamell, però comencem per abaratir les plaques solars, per no pagar certs impostos quan les poses,
sí, sí,
per abaixar els cotxes, sí, sí, és a dir, sí, perquè els ciutadans sí, podem comprar
busquem,
un cotxe que
busquem
no
busquem excuses petites.
No, excuses no.
Pretextes.
Això no és excusa.
Eh? Són pretextes.
No. Fins fa poc temps estaven prohibides les plaques solars. Que això sí que et fa riure.
Bueno, un país, aquell al sol,
bueno,
un país com Espanya, que tenim tantíssimes hores de sol...
Això era el Rajoy, em sembla.
Sí, jo crec que...
A mi, qui fos, més igual.
Un de la colla, sí.
Jo en aquest moment no estic parlant de política, estic parlant de fets.
No, és que tot és política.
Sí, sí, indudablement. Ojalà tinguéssim uns polítics com Déu mana, i no dic de cap partit.
De tots, de tots.
I a mi m'és igual, perquè tots, sempre hi ha alguns que m'agraden i alguns que no. Però les plaques solars a Espanya hauríem de ser obligatòries.
En un país de sol.
Totalment d'acord.
A veure, jo a la terrassa de casa meva, que és una birria d'una terrassa d'un pis normalet, al migdia, quan fa sol, tenim allà un termòmetre que marca quasi 50 graus.
El sol.
Perquè li dona el sol. Coi, si jo tingués una placa solar, m'estalviaria un munt.
Escalfaries l'aigua de tot el pis.
Això és el resultat dels interessos econòmics que mouen aquest país. Indudablement, però això sí que és greu i això sí que els governs s'hi haurien de ficar. Que estem en un país de sol.
Apretem, apretem aquí, apretem. Però
ja ho fas, hi haurà eleccions, apreta.
Però no per les eleccions, no. Apretem amb el dia a dia, amb el cada dia.
Però si cada dia fem, és a dir, ja reciclem. Ja tens un espai petit. Portem el plàstic, el paper i la brutícia.
Ara et posaré un exemple.
La gent de peu.
Ara et posaré
un
exemple. Jo reciclo, ho faig tot, tinc 20 cubells a casa i tot ho classifico. I bueno, el menjador ja no és menjador, és un
reciclatge constant.
És un reciclatge constant, per dir alguna cosa, no? Però això sí. Ara, llavors, jo va i cada dia compro a Amazon per internet. Hi han 20.000 furgonetes que corren per tot arreu distribuint un paquet petit, el qual fins i tot si no m'agrada el canvio, i llavors tot això qui ho paga? No, jo no ho pago perquè tot això ho paga l'atmosfera, eh? Aquesta furgoneta va amunt i avall constantment. Vale.
Molt bé.
M'explico? Però jo sóc molt ecològic, eh? Però jo sóc molt ecològic. Però ho compro tot, eh? I aquest transport que corre tot el dia, que és gratis, diuen que és gratis, però qui ho paga és el de dalt, que no és Déu, eh? Qui el paga és el de dalt, o qui sap, o potser sí.
Doncs,
i això. I llavors, i continuem sent molt ecològics tots. Vull dir, o hem de canviar tot?
No, això a la demanda. Això a la demanda. Escolta, això és el que dèiem dels cotxes. Si els cotxes sortissin ja adequats, com han de sortir, podrien fer 1.000 viatges a aquestes furgonetes. Portar-t'ho més barat, i no contaminarien. Ja ve de dalt, és que no vulguem fer...
Qui li ha de posar
de
més impostos a Amazon? Perquè sigui, no sigui
quilometratge.
No, però que no sigui tan barat. Però
quilometratge.
L'hem de fer els ciutadans, l'ha de fer els governs.
Home,
per
evidentment,
tant,
i els ciutadans hem d'apretar perquè els governs ho facin.
Vale, però, ara, a veure, en aquest món on el més important, peti qui peti, és el preu. Perquè, tornant al Glòria, vull dir, aquests dies que he trepitjat el Pla de Grau i he trepitjat el Pla de la Ginesta Palafolls, com veies que aquella gent estava dient que el preu dels tomàquets els hi compren a 20 cèntims al quilo,
sí.
Quan tu a qualsevol lloc els compres a 3 euros i escaig.
Que sí.
Mira, hi ha algunes coses que estic d'acord amb en Gamell. Algunes, eh?
Calla!
Escolteu-me, crec que era a principis dels 60, érem 3.500 milions de persones al món.
Sí, sí.
Ara hem doblat, som uns 7.000 aproximadament.
7.500.
Sí, 7.000. Bueno, doncs ara d'aquí, compte 20, 30 anys més o 40, doncs serem potser 10.000 o...
Sí, però ja no hi serem igual,
Bueno,
depèn.
Si tots, ara en aquest moment, necessitem i volem tenir un cotxe, doncs ja són 7.000 milions de cotxes, no sé quan. És insostenible, això, no es pot. No es pot. Arribarà un moment, no s'ha de ser molt visionari, que va creixent. Si a més hi ha aquests països que tampoc tenen moltes ganes de col·laborar i que són els més poblats del món, doncs tenim un problema. L'altre són...
Bueno, els països més poblats del món, com la Xina, de tant en tant, fan el coronavirus, es carreguen mitja població...
Bueno, a veure...
I fan neteja.
Compte que...
Ara que hi ha paraules majors.
Paraules majors,
home,
però...
Home, les guerres serien per això.
Sí,
sempre
fan neteja.
Dures.
I amb això sí que et dono la raó, que no es fabricaven en aquell cas, però les epidèmies també, la pesta negra i tot, va servir per fer una neteja d'aquelles brutals.
Sí.
400 milions de persones van morir a tota Europa, em sembla.
Em sembla que la meitat de la població va ser.
I a més a més, els adelantos de medicina i tot això, doncs ens allarguen més la vida, també, vull dir, tot ajuda, vull dir.
Bueno, tornant al tema...
El que no podem fer és tallar i de dir, no, bueno, uns quants han d'anar-se, els altres han de quedar-se.
Tornant al tema del temporal i de la consellera, hem parlat de les rieres. Les rieres que estan brutes.
Una altra dels temes recurrents.
Sempre.
L'ACA és qui té responsabilitat.
No, a la neteja de les rieres,
sí,
és el Consell Comarcal i els ajuntaments deleguen la neteja.
La consellera ha dit ACA.
Sí, la Riera sí. Són dues coses.
L'Agència Catalana de l'Aigua, teòricament, pot fer-ho ella directament, sí, o pot delegar-ho al Consell Comarcal.
Sí. La neteja és el Consell Comarcal.
El problema de les neteges a les ha sigut un altre dels temes recurrents.
De fet, ha baixat de tot a les Rieres, i perquè estan com estan, i perquè cada dia hi ha menys pagesos, que també ajudaven a la neteja de les Rieres, i en fi, bueno, què fem amb això?
Bueno, aquí Calella,
netejar-les, no?
Aquí Calella
qui les ha de netejar?
Doncs l'Agència Catalana de l'Aigua, si no, que deleguin un altre.
Aquí Calella, dins del mal, han tingut pocs problemes.
Sí,
però... La Riera i els pagesos.
Sí, però no serà perquè la Riera no estigués bruta, eh?
Doncs, noi,
que aquí, casualment, va ploure tan intensivament en les capçaleres de la Riera, diríem, com va ploure en altres llocs. Però si hagués plogut, jo que ho veig molt sovint, està fet una merda.
El riu, el problema que van tenir també, que això ens ho explicaven els pagesos, és que a banda de que... Vaja, la Tordera, quan l'hem vista poques vegades, però quan baixa, baixa plena. El problema és que quan van fer l'allargament de l'autopista, mira, ves allò de... anem relacionant temes, quan va fer l'allargament de l'autopista, els marges, per pujar i baixar les màquines, van treure totes les pedres i així es podien pujar i baixar millor. Quan van acabar l'obra, segons els pagesos, no van tornar a posar el marge de pedres, sinó que van compactar la sorra i allà que va quedar. Què va passar? A la que es va rebentar allò, va baixar no només pels marges, sinó a través. I va travessar tot el pla de grau, diu que allò semblava un mar. Sí. Clar.
Digue-li al meu consogre, pobre. Ara Soms.
Ves. Sí. Ah, mira.
Sí, el meu consogre.
Mira, si us sembla... Els
hi ha arrasat tot, però és que no s'ha pogut aprofitar res, però res. Perquè, a més a més, ha sigut en fang. Vull dir,
hi ha altres... No, si tenen un metre de fang.
Altres puestos, potser ha sigut aigua així i d'allò. Però és que allà ha sigut fang, els hi ha destrossat l'invernadero, bueno, ha sigut aquest any res.
No, vull dir, un desastre brutal,
Zero. Bueno, la consellera deia que s'estan plantejant algunes zones del Maresme declarar-ho zona catastròfica.
Malgrat, per exemple, ja ho ha declarat per ple.
Sí.
Que això també s'ha de debatre, perquè depèn de quina manera declaris, després hi ha problemes amb les assegurances, vull dir, és un desastre tot plegat. Però no sé si amb això aprendrem tots plegats. No ho veig clar, tampoc,
I el pont, Adif ha dit que...
De 6 a 9 mesos, perquè un pont és molt difícil de fer.
Adif no ha dit de 6 a 9 mesos, ho hem dit la premsa. Adif ha dit que ells no tenen encara...
De moment no tenen dia.
No, però les primeres apuntaven entre 6 a 9 mesos. Però bueno,
és allò de la niña pa cuando, no? Sí.
Mira, jo conec gent que per anar de Calella o Pineda, fins a Girona, 4 hores.
Sí. Totalment. Bueno, i el que te rondaré, perquè la cosa és que, clar...
I a la Xina munten un hospital, perquè és una urgència, amb quants?
Amb 10 dies.
Amb 10 dies, val? I un pont, els exèrcits, quan han de necessitar aquests ponts provisionals o el que sigui, te munten un pont provisional com sigui, però no et plantegen...
Però jo pregunto, costa tant, Adif, per exemple, o el responsable que sigui de posar un servei d'autobús que faci el mateix trajecte que els trens que no poden passar, és a dir, tot el que no pots fer, coi, canvia-ho per un servei d'autobús. No, d'un autobús d'aquí a aquí, després un altre autobús d'aquí a aquí, després enganxes amb el tren... No.
Bueno, el que s'ha de plantejar és anar per feina i construir el pont.
Però per, no? per sentit comú, aquest hospital que han fet, no eren 10, crec que eren 18 dies.
No, és igual, és 10 o 18.
No, 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 és igual, encara que fossin 25.
No són 10 o, 10 o 18 anys. No.
Creieu, de veritat, que es pot fer un edifici amb 18 dies?
No, home, són barracons. El que han fet són barracons.
Allò és un desastre.
Bueno, és igual.
Que com, no, no sé com li es plogui una mica, no, no, caurà tot a sobre.
És la comparativa, però Carmen.
Sí, ho entenc. És provisional, Carmen, és provisional. Sí. Igual que el pont parlàvem, provisional, que poguessin fer algo provisional.
Sí, però a veure, perquè pont, la gent que ha d'anar a treballar... Perquè passi el tren no pot ser provisional, eh?
No, no, el que han de fer és el fer el pont com Déu mana.
Sí, sí.
I sobretot... Era un pont que no se l'havien mirat mai.
Clar.
Sí, sí. I havien avisat. Feia 5 o 6 anys...
6 anys, ja jo t'ho dic perquè hi passava cada dia.
Els d'allò.
Fa 6 anys que estava pressupostat, deien, eixamplar una mica el pont i a sota, a les bases, arreglar-ho perquè estava allò tot descalçat.
Sí, sí.
Però... Com a Beric Crisis van tenir que destinar el cèntim d'altre puesto.
Sí, no,
però això jo me'n recordo que era l'any 13 o, o 14 per any, jo ja t'ho passo cada dia i amb els de Tordera, els pescadors, i estava ja pressupostat que 2 anys ho farien i va quedar fora.
I
ja
estem parlant de la línia més important de Renfe, ara, que és la R1, que,
això,
que trasllada.
Però el pont a sota persones estava descalçat completament, és que vull dir, amb una bona d'allò i canyes, ho tira a terra.
Si no arreglem el transport públic, per què hem de deixar els cotxes? Què vols, que anem caminant a tot arreu?
No, 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 doncs no, no. Molts impostos als cotxes per dedicar aquests diners al transport públic.
No,
és això.
Ja, però és el que diu en Miquel, ara, no hi ha una partida concreta per... No?
I escolta, el transport públic que el faci servir els altres.
Tu això ho dius per calentar la gent, sí, no?
Evidentment.
No t'ho creus, no?
Evidentment.
No t'ho creus el que estàs dient.
Oh, i tant, no? Que m'ho crec.
Sí.
Però, en sèrio?
Sí.
És a dir, a el concepte... El concepte...
Com t'enganxem amb una bossa de plàstic?
Sí. Ui, 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 ui.
Sí, mira, jo com he sentit... l'Amazon, que suposo que li heu perjudicat poder amb el negoci
però,
o no sé
però,
què,
no, no sé això,
com ha parlat amb l'Amazon, jo penso
és un exemple
i ara hi haurà l'Aldi i vindran uns camions grossos a Alemanya portant fato.
Calla, que avui no he parlat
jo penso...
Ja és veritat, no he parlat amb l'Aldi.
I això no és pensat, tu, que l'Aldi contaminaria més, però està a favor de l'Aldi.
No, és que no és un problema d'estar a favor de...
No,
ens entretinguem amb tantes minudícies, coses així, i anem a atacar el problema de fons gros.
Sí. A veure,
el problema de fons
no el podem fer no. Com a ciutadans.
I tant que el podem fer.
No,
i tant que el podem fer. Apretem perquè posin impostos al quilometratge i al llançament de CO2 a l'atmòsfera.
Xavi, si apretem, després ens peguen.
Sí.
Però...
Ara. No. Sí. Els de baix no podem fer tanta cosa. És que podem ajudar molt, sí, però no podem fer tanta cosa.
Saps què passa?
I és voluntat per a Volcaginer?
Saps què passa, Gamell? Que al final sempre hem de pagar els ciutadans amb uns sous de merda,
sí,
eh?
Sí, totalment d'acord.
I cada dia paguem més i cada dia cobrem menys.
Sí, i arriba a l'hora de gastar.
I els que han de fer la feina i que s'han de reunir amb aquestes cimeres del canvi climàtic venen aquí
bueno, és com aquells que parlen de la fam al món i seguir remenant un
passatge. No facis dia que venen.
Amb avions particulars venen.
No facis dia que venen.
Sí, exacte.
Ara.
Bueno,
doncs tots junts ens ho trobarem.
I Amazon s'han trobat ara.
Denunciarem, que dius tu.
Que són els que, un dels més rics, els que han creat Amazon, i s'estan enfonsant totes les empreses, moltes empreses, perquè vosaltres sabeu que fa uns anys el Corte Inglés era el baremo de la economia nacional. I està tancant puestos i està...
Bueno, Corte Inglés, per cert, ara treus un tema, i estem acabant, però a mi sempre em sobta, és com un fenomen, dius, com és que encara sobreviu el Corte Inglés quan vas allà i veus que tothom passeja i es prova colònies però ningú en compra ninguna.
Jo el toc d'atenció a mi m'ha vingut aquest any quan la imatge de les rebaixes no ha estat la senyora aquella que sortia
sí,
les portes del Corte Inglés i entrava tothom. Aquella imatge,
com és que encara sobreviu el Corte Inglés? Perquè primer que és molt car comprar-hi.
Perquè té accions a la C32.
No. Això, mira, això de que és car comprar-hi... Mira, jo treballava al costat del Corte Inglés i jo anava al Corte Inglés tots els dies.
Sí, però és caret.
No cada dia comprar, i he comprat massa, ara ho reconec, hauria d'haver comprat menys, però bueno, això ja ha passat i ja no t'arreglo. Però realment he vist preus del Corte Inglés a altres puestos igual
o
més barats.
Home, el Corte Inglés va molt bé per quan estan de rebaixes.
No necessari. No, no, no. Jo vaig comprar un frigorífic al Corte Inglés que amb una botiga d'aquestes barates valia exactament el mateix.
Ja.
Jo per quedar, no hi has quedat mai davant.
Home, per favor. On quedem? A la porta del Corte Inglés.
Clar.
La roba, si és de marca, sí que
val igual a tot arreu.
Bueno, bueno, escolta'm, estic contenta perquè no hem parlat de l'Aldi avui, sí, tot i que Torrent has estat a punt de,
sí, de posar-hi la falqueta. Perquè jo això ho tinc tant al cap i volen enganyar, però ha parlat... enganyar una mica la gent, però en aquest sentit, ara dir-ho l'última vegada que ho dic, però penseu que a Blanes van posar, han posat un Aldi, està a davant, em sembla, del frigorífic Ros, sí, i una mica més damunt hi havia un Mercadona, i el tanquen.
Ja, el Mercadona, això sí que és notícia,
i el
que tanqui un Mercadona.
Un any, el trasladen bastant més lluny.
Ah, el trasladen.
Més lluny d'allà, però fins ara estava allà i anava bé.
Que tanqui un Mercadona, ara, això sí que seria notícia.
Això és notícia, eh?
I doncs sí, és veritat, eh? I si voleu preguntar...
Bueno, el traslladen, tampoc... com aquí a Calella, que també el van traslladar.
Bueno, el van traslladar perquè allà no, ja no funcionava.
Però tampoc em posaré de dol, eh? Perquè
no,
cas...
no, no.
El que passa que...
Jo me la va son tampoc, eh? Vull dir que la gent hi va comprar perquè és més barat, i el que deia, amb els jornals que conyen la majoria de gent, per
no, no,
desgràcia,
sí,
no arriben. I ja, si els hi dius, el que has de fer és menjar menys, perquè compraràs més car, no pots comprar tant, i així no contaminarem. Costa molt a la gent, eh?
Sí, dir, sí.
Bueno,
ens hem
senyors,
de posar tots.
Escolta'm, com hem de deixar aquí Teresa Márquez, Jaume Torrent, Carmen Lombardero, Miquel Campoy i Xavier Gamell. Gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Vinga, bona setmana. Gràcies.
Bon dia.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
No t'adormis i posa't en marxa, perquè el carnaval ja és aquí. I com cada any, les disfresses, les carotes i els complements del carnaval més variats els trobaràs a Establiments Folgado. Establiments Folgado, tot perquè el carnaval sigui més divertit i original. I atenció, preus especials pels grups i comparses de les rues de Carnestoltes. Establiments Folgado, carrer Riera 25, Calella, darrere l'Ajuntament. Tot per al carnaval. Disfresses, carotes, barrets i complements.
Prepara't. A Minlingua ho tens fàcil. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Curs d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals. Curs amb titulació oficial i certificat de professionalitat nivell 1. Curs d'anglès B1. Minlingua. Nous cursos totalment subvencionats adreçats prioritàriament a persones en situació d'atur. Inscripcions obertes. Més informació a Minlingua. Carrer Bruguera 275, Calella, o al web minlinguacalella.es.
Amb el suport de Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, Servei d'Ocupació de Catalunya, Ministeri d'Empleo i Seguretat Social.
3w.radiocalella.cat.
10 minuts camí de les 12, ara amb la Dolors Lleuri. Bon dia, Dolors.
Bon dia, Sònia.
Amb l'abans de l'informatiu de la una, que es cou avui a la redacció?
Mira, doncs, ho acabem de publicar fa uns minuts. Aquesta passada nit han tornat a tombar el pal de la plaça Catalunya. Abans, en les últimes vegades, explicàvem, també era prou evident que el que havia fet l'autor o autors d'aquest atac era serrar el pal.
Sí.
En aquest cas l'han tombat, però sí, tombat amb tanta força que han arribat a desfalcar-lo de la base que està acollat amb claus aquest pal. Això implica que s'ha hagut d'utilitzar molta i molta força. Ara mateix no se sap com han aconseguit tombar el pal. Hem parlat amb el tinent d'alcaldia Marc Buch, que ens ha confirmat doncs, que la policia local doncs, ja en té coneixement, que està investigant ara mateix a veure com s'hauria aconseguit doncs, tombar el pal d'on oneja la bandera estelada. Ens ha confirmat també el tinent d'alcaldia que es tornarà a reposar el pal, com es fa amb qualsevol altre element del mobiliari urbà. I tot això ha passat sense que el veïnat se n'hagi adonat,
sí, sí,
Sònia?
Com sempre, sí.
Que és el que passa sempre, no sé si tenen els que ho fan, tenen controlat el moment en què els veïns doncs, entren en son profund. No vull fer broma d'això.
No, però si més no, els lladres o són molt silenciosos o els veïns de la plaça doncs, dormen molt bé.
Doncs mira, tornem a parlar d'aquest pal de la plaça Catalunya i ara estava fent memòria, estava buscant una mica a l'arxiu, al mes de desembre, tres vegades el van serrar.
Sí, sí.
no va ser fins després de les festes que es va tornar a col·locar, doncs mira, han trigat un mes i cinc dies.
Però vaja, que entenem que no desisteixen de tornar-lo a col·locar una altra vegada, no?
No, no. El tinent d'alcaldia ha dit que com qualsevol altre element del mobiliari urbà, el pal es tornarà a col·locar. De fet, en la línia del que també manifestava el Marc Buch en relació a la pancarta dels presos, que torna a estar penjada a la façana de l'Ajuntament, molt més assegurada, perquè l'han clavat, ja no està penjant de fils o de corda, sinó que l'han clavat.
Molt bé.
Bé, doncs, a banda d'això, avui a l'informatiu pararem molta atenció, explicarem els ítems principals d'aquesta entrevista a la consellera de Medi Ambient del Consell Comarcal del Maresme, que ha anunciat que des del Consell doncs, es demanarà una reunió amb l'ACA, amb l'Agència Catalana de l'Aigua, perquè es torni a activar el pla de Rieres. Sí. Això és el que ha explicat avui Montserrat Garrido, que també ha donat a entreveure que l'any que ve, quan s'acabi la concessió de l'autopista del Maresme, la C32 Nord, doncs els que ens trobarem els veïns d'aquesta comarca és que per passar-hi haurem de tenir aquesta vinyeta. És el model de tarifació que la Generalitat defensa, no només per aquesta via de pagament, sinó per les de tot el conjunt del país. Serà com a...
Bueno, un impost.
Serà...
Un impost més, no?
Sí, sí. O sigui, la gent que vulgui utilitzar la xarxa de carreteres, de vies del país, haurà de fer-se amb aquesta, com una targeta, una vinyeta, que el que farà és pagant, evidentment, un cost que ara mateix es desconeix, és que et permetrà circular per aquestes vies, incloses la de l'autopista. Per tant, Montserrat Garrido, que ha dit que des del Consell Comarcal del Maresme no es preveu ara, a hores d'ara, que l'any que ve la C32 sigui una via gratuïta.
Sí, sí, així ho ha dit, sí, sí.
També en responent a la plataforma Preservem el Maresme, que fa uns dies passava per aquests estudis i que denunciava que els diners que havien de servir per millorar la mobilitat al Maresme havien acabat a la línia 9 del metro, Montserrat Garrido, que no ho ha vingut ni a confirmar ni a desmentir, només ha constatat el fet que aquests 97 milions d'euros, que era una primera aportació vinculada al traspàs de la titularitat de la Nacional 2 a la Generalitat de Catalunya, ara mateix no hi són.
No hi són.
Més coses. La Generalitat, que acaba d'anunciar que ha aprovat una partida d'11 milions d'euros del fons de contingència per ajudar a pagesos i a pescadors de totes les zones afectades pel temporal Glòria. Sí. És una línia d'ajuda doncs, directament que anirà adreçada a aquests sectors, el de la pagesia i també al sector pesquer, a diferència de la partida que havia anunciat la Diputació de Barcelona, que anava adreçada a aquesta a ajuntaments de la província de Barcelona. Les administracions doncs, que comencen a activar els mecanismes de reconstrucció i reparació dels danys del temporal. Més coses. La Fundació La Marató, que ha anunciat aquestes últimes hores que l'edició d'aquest 2020 anirà destinada a les malalties mentals, per tant, a recaptar fons per la investigació tant del diagnòstic com dels tractaments d'aquestes malalties que afecten un 25% de la població. I, pel que fa a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, els amants del musical tindran l'oportunitat d'escoltar les cançons que han marcat la vida de molts catalans. Cançons de musical com Maricel, cançons com...
De Goll de Gom.
Doncs sí, l'espectacle al sud del Paral·lel arriba aquest dissabte al cicle musical de la Sala Mozart. Entrades a la venda de forma anticipada al preu de 10 euros. El que ens proposen, doncs, és fer aquest viatge pels grans, per les cançons, pels grans èxits d'aquesta companyia de referència al país com és de Goll de Gom, i que ha sigut un planter també de molts actors, eh?
I tant. Doncs mira, avui acabarem amb música de Goll de Gom, nosaltres també. Sí,
molt
sí,
bé.
Què et sembla? Molt bé, Dolors, alguna cosa més?
Doncs mira, i aquest cap de setmana que finalment hi haurà la benedicció dels animals.
Ah, mira, els tres toms, no?
No, no, benedicció no, dels animals, els tres toms els... després. Sí, s'havia de fer per Sant Antoni Abat,
sí.
Des del grup Avi Moltó, doncs que al fil del, de la defunció de, del seu president, sí, doncs no havia tingut, vaja, no havia tingut prou marge de maniobra per organitzar aquesta, aquesta festa, i ja ho vam dir en el seu moment, que es buscaria una altra data, doncs serà aquest diumenge. Sònia, a la plaça de l'Església.
Molt bé. Doncs a partir de la una tot això explica't a l'informatiu.
Gràcies. Gràcies.
La música dels Degoll de Gom, doncs, acaba avui amb la ciutat. Bé, acabem la ciutat amb la música dels Degoll de Gom. Demà tornem a partir de les 10. Demà parlarem del carnaval. La ciutat que és possible gràcies al suport de les companyes d'informatius. Avui amb el suport tècnic del Jaume i el Víctor. Us ha parlat més Sònia. Feliç dimecres. Adéu-siau. Fins demà.
Ser fort, ja no.